Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dijous 29 de juny i, malauradament, avui hem de sumar una dona més a la llista d'assassinades per violència masclista. Ara en parlarem, però és un cas que primer es va considerar que havia estat accidental, però que avui s'ha sabut que va ser la seva parella qui la va llançar pel balcó. Ja és la sisena víctima a Catalunya aquest any. Una cada mes. Els tres primers mesos d'aquest any s'han posat més de 3.700 denúncies, només a Catalunya. Però és que, segons les últimes dades del Ministeri d'Igualtat, un 11% de les dones de més de 16 anys ha experimentat violència física per part de la seva parella o exparella en algun moment de la seva vida. Avui, al No ho sé, a la part final del programa, parlarem amb una noia víctima de violència masclista dins l'àmbit de la parella que va decidir demanar ajuda. Primer ho va explicar a la seva família i després va demanar-ne el servei d'intervenció especialitzada per poder superar aquest trauma, amb atenció psicològica i amb tota mena de recursos que l'han ajudat a sortir del pou. Un testimoni que demostra que, malgrat una situació tan complicada, les víctimes poden sortir-se'n. I sense allunyar-nos gaire d'aquesta qüestió, avui també anirem fins a Badalona. Hem parlat molt de les darreres agressions múltiples, però avui hem sabut que just fa una setmana van detenir un home per abusar d'un nen de 13 anys. Uns fets que han passat al Centre Comercial Màgic de Badalona, una altra vegada. Per això hi hem volgut anar, per veure què passa en aquest espai. La gent ha canviat els seus hàbits, les noies tenen por d'anar-hi, hi ha suficient seguretat. Ara de seguida ens sentirem el resultat i després, en temps de tertúlia, també ho analitzarem avui al No ho sé més a fons. Qüestions, les dues, que fa temps que formen part del debat públic, però que les darreres notícies evidencien una vegada més que de feina n'hi ha molta i que no ens en podem oblidar, per molt que alguns partits intentin fer veure que no és tan greu. Passen 2:30 a 8:45, abans de sopar heu de saber que... Doncs com dèiem, que el Centre Comercial Màgic de Badalona torna a estar al punt de mira després que s'hi hagi denunciat una nova agressió sexual. Aquest cop els Mossos han detingut un noi per mantenir relacions sexuals amb un menor de 13 anys a l'aparcament de l'establiment. A banda d'aquest cas, però, el Màgic de Badalona ha estat l'escenari, com ara dèiem, de tres agressions sexuals múltiples en aquests últims mesos. Al No ho sé de RAC1 hem volgut comprovar com han afectat tots aquests episodis al centre comercial, però també les persones que hi van habitualment. Les adolescents, per exemple, que expliquen que no s'hi senten segures.
Jo em vaig sentir molt insegura i, de fet, vaig deixar de venir durant un temps.
Jo no volia venir. Vaig amb ell perquè, si no, no vindria sola.
Alguns cops dona por venir. I més si és... Hem quedat directament aquí, però què passa si arribo abans i estic sola una estona?
Ja no vinc tant, perquè sempre vinc acompanyada quan vinc. Però sí que sempre hi ha la por aquesta de no et quedis sola.
Per això, la majoria d'elles van en grups, amb un noi... o també amb els pares. Hi ha anat l'Anna Salvador.
A primera vista, el Màgic és un centre comercial com qualsevol altre, amb gent a les botigues i menjant als restaurants. I segueixen anant grups d'adolescents a dinar o a passar l'estona amb els amics. Tot i això, és evident que els fets han afectat el comportament de les noies, per exemple, quan han d'anar al lavabo.
Jo intento no entrar al lavabo directament.
La meva mare diu que no vagi al lavabo sola i que sempre, quan ella no estigui o està en un altre lloc, que el pare m'acompanyi al passadís.
Vergonya. Però em faig acompanyar a la meva parella, que m'acompanyi a la porta del lavabo fins que surti, per si de cas.
També ha afectat a les botigues, que veuen perillar les vendes. Asseguren que tot plegat perjudica la reputació del centre comercial.
Ha influido mucho, bastante aquí en el centro, sí. Bueno, la gente tiene miedo. Antes había muchos niños aquí, ya no pasan tanto.
Que no veien tanta afluència de públic com abans. En general, inclús a les nostres ventes també. Clar, la gent, molta gent no ho veia. Abans potser veníem amb les nenes, oh, doncs fem una volta o el que sigui, fes una volta i tornes. Ja les mares no deixen que vagin les seves filles soles.
Ja fa uns mesos que l'Ajuntament de Badalona, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la direcció del Màgic van acordar reforçar la vigilància. Tot i això, tant joves com botiguers creuen que en falta encara més.
Això només és un tastet del que ha pogut copsar l'Anna Salvador al Centre Comercial Màgic avui, després en temps de tertúlia, avui al No ho sé. n'explicarem àmpliament tots els testimonis amb qui ha pogut parlar. Però com dèiem, l'última agressió al Màgic s'ha sabut avui mateix, va passar fa una setmana quan membres del personal de seguretat van trobar un noi de 23 anys fent una fel·lació a un nen de 13. Els investigadors han descobert que víctima i agressor s'havien citat a través de les xarxes socials. Per això l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha diferenciat aquest cas de la resta de violacions al centre.
Amb un fet diferencial important des d'un punt de vista de la tranquil·litat de la població de Badalona. Han funcionat els serveis de vigilància del centre comercial i, insisteixo, no és una relació forçada, sinó que sembla que ha estat consentida.
El Biol admès, això sí, que aquesta última agressió demostra que alguna cosa no acaba de funcionar bé. I en aquest sentit, avui hem sabut que l'Ajuntament de Badalona no podrà ser acusació popular en el cas de violació grupal a una menor al Màgic. La justícia ha desestimat la petició que havia fet. El Biol ja ha anunciat, però, un recurs contra aquesta resolució. Això pel que fa a les agressions sexuals a Badalona. Però a l'Hospitalet de Llobregat, un jutge ha enviat a la presó provisional un home acusat de matar la seva parella. Va passar la setmana passada quan l'hauria llançat al buit des de casa seva, però fins ahir els Mossos no el van poder detenir, Pep Tormos.
Tot i que en un primer moment la policia no va observar signes de criminalitat, després de parlar amb diversos testimonis i l'entorn de la dona, van emetre un ordre de detenció de la parella perquè no el localitzaven. Ahir l'home es va presentar voluntàriament als jutjats, allà el van detenir i el jutge l'ha enviat a la Garjola. També li han retirat la custòdia del fill que tots dos tenien en comú. És el sisè crim masclista aquest any a Catalunya.
Aquesta tarda l'Hospitalet de Llobregat ha condemnat aquest nou crim amb un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha aprofitat també per carregar contra els pactes de PP i Vox.
I un últim missatge a tots aquells que neguen la violència masclista, algun dels quals tenen els nassos d'estar plantats en aquest minut de silenci quan en els governs que estan conformant en molts territoris neguen la violència masclista, retiren recursos o treuen punts liles i, per tant, no només menyspreen a les dones, sinó que estan posant en risc la vida de les dones.
Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajuda als telèfons 016 i al 900 900 120. I com dèiem a l'inici, aquesta nit al 900 sentirem el testimoni d'una noia que ha estat víctima de violència masclista. Serà a partir de les 10 i també ens parlarà del procés per superar una situació tan dura com aquesta. A tot això, l'escola Pia admet que va amagar 25 anys d'abusos sexuals a menors per part d'un escolapi. Es tracta de Manel Sales, que va exercir de missioner al Senegal entre el 1980 i el 2005.
Va ser l'any 2005 quan la institució va tenir coneixement dels abusos arran de la denúncia que els va fer arribar un grup de catalans vinculats al país africà. L'escola Pia, però, només el va apartar de les tasques amb menors i no ho va portar a la justícia. Finalment, el van acabar expulsant de la institució l'any 2019, arran d'una nova denúncia. L'actual portaveu provincial de l'Escola Pia de Catalunya, Jordi Vilar, reconeix l'error i admet que no saben quantes víctimes més hi ha, ho ha dit a RAC1.
Intuïm que no va ser durant tota la seva estada, però intuïm que n'hi ha més d'una. De fet, ell, en la seva confessió, en manifesta més d'una, però som incapaços de donar-vos un número exacte, perquè el fet d'arribar a conèixer les víctimes a Senegal és molt difícil.
L'actual direcció ja ha traslladat el cas a la Fiscalia, que estudiarà si encara es pot jutjar.
I a Besalú, a la Garrotxa, la policia ha trobat mort un home de 66 anys a casa seva envoltat de joguines sexuals. Tot apunta que hauria mort per asfíxia mentre feia una pràctica en solitari, Bàrbara Julvé.
Els Mossos han obert una investigació. Tot apunta, però, que va ser un accident mentre l'home feia una pràctica en solitari. La víctima va morir fa dies. El seu fill, que no viu a Besalú, va trucar a l'Ajuntament del poble en veure que el seu pare no responia a les trucades. Un vigilant es va acostar a la casa, però ningú va obrir. Amb l'ajuda d'un veí van accedir a dins. Al terrat van trobar la víctima despullada, de genolls, morta i amb corretges que l'envoltaven al coll i als genitals. També amb joguines sexuals. La policia ja ha enviat la investigació al jutjat.
I el Tribunal Suprem anul·la la condemna a un home que va estar 15 anys a la presó per error. L'Audiència de Barcelona el va confondre amb un violador, tot i que l'informe de la policia científica descartava que fos ell.
El tribunal el va condemnar el 1992 a 24 anys de presó per dos delictes de violació. La sentència, amb l'actual ministra Margarita Robles com a presidenta del tribunal, només va basar la condemna amb la roda de reconeixement. Els pèrits, que van confirmar que les restes de semen trobades no eren seves, no van arribar a declarar mai en el judici. El 99 el fiscal en cap de Catalunya va demanar l'indult, però el govern espanyol ho va rebutjar. L'home va sortir finalment de la presó el 2006, quan ja havia complert tres quartes parts de la condemna. Ara té 72 anys.
I acabem aquesta crònica de successos explicant que a Tarragona ha aparegut un cos sense cames ni braços a la platja del Miracle. El cadàver, arrossegat pel mar, s'ha trobat en un estat avançat de descomposició. La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquesta investigació i encara no se sap la identitat de la víctima. 20 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Hem tingut una tarda marcada per fortes tempestes que han afectat sobretot el Bages i el Vallès Occidental. Els bombers han hagut de fer una seixantena de sortides fins les 8 del vespre. De moment, cap incidència greu, tot plegat, com dèiem, després d'aquest episodi de pluja torrencial amb aiguats de més de 150 litres per metre quadrat i calamarsades. Ara ho repassem. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Quina situació tenim ara mateix?
Doncs ara mateix estem pendents de les tempestes que des de l'Aragó i seguint el guió previst han anat entrant cap a les comarques de Lleida. Tempestes fortes, atenció, poden viatjar amb bastanta velocitat, però acompanyades no només de calamarsa o pedra i forts aiguats, sinó també de fortes ratxes de vent. Ara mateix, tempestes fortes que afecten sectors del nord del Segrià, però també van arribant a moltes àrees de la Noguera, al Pallars Jussà, també en calamarsa o pedra al llarg de la tarda, per exemple, a la Pobla de Segur, teníem els companys d'Islàndia, i també tempestes que poden arribar cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. De moment, a moltes altres comarques, situació tranquil·la, però també amb previsió que aquestes precipitacions vagin avançant d'oest a est i vagin afectant cada cop més comarques de Tarragona i interiors de la resta del país.
Com dèiem, això després d'una tarda en què s'han superat registres de més de 150 litres per metre quadrat. És una xifra important, aquesta.
Sí, sí, sí. A Castellgalí, al sud del Bages, és aquella zona també del sud del Bages, entre Manresa i el Massís de Montserrat, que ens entenguem, on el dimarts 13 de juny, fa un parell de setmanes mal comptades, doncs vam tenir també alguns aiguats importants, doncs a Castellgalí fins a 156 litres per metre quadrat, a Sant Salvador de Guardiola fins a 126, 74 a Manresa, 60 a Becarisses, en aquest cas al Vallès Occidental, al Pont de Suert 42, ens desplacem ara per tant al Pirineu Occidental, però també Castellbell i el Vilar també el Baixa 71, a Sant Vicenç de Castellet 95, en aquest cas també el Baixes, però fixem-nos que a Monistrol de Montserrat, no gaire lluny, només n'han caigut 25, per tant han sigut tempestes irregulars que també han afectat zones del Vallès Occidental i Oriental i també del Maresme, però no tot arreu de la mateixa manera, eren tempestes estàtiques que, sortosament, després ja a mitja tarda s'havien desfet i al llarg de la tarda que hem tingut són tempestes ja cap al Pirineu, Prepirineu, que han deixat alguns aiguats, algunes calamarsades, però no registres tan importants amb aquesta situació doncs, de temps sever que hem tingut a primeres hores de la tarda, migdia, primeres hores de la tarda, en alguns sectors, com dèiem, sobretot del sud del Bages, Vallès Occidental.
Gràcies, Abel. Al final del sumari actualitzem tota la informació.
Perfecte, fins ara. Fins ara.
3 minuts per 3 quarts de 9, Alberto Núñez Feijóo no participarà en cap dels debats de 4 que hi ha convocats i que sí que han acceptat Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i Santiago Abascal. El primer serà el 14 de juliol a l'Equador de la campanya, a la SER, i el segon serà el 19 de juliol, només 4 dies abans de les eleccions a Televisió Espanyola. Els mitjans de comunicació mantenen els debats i asseguren que tenen la confirmació de tots menys del Partit Popular. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, d'aquesta manera els debats seran a 3, PSOE, Vox i Sumar. El mateix Feijóo n'ha dit que això no va dels 4 candidats, sinó que va d'ell o d'ell amb Sánchez i els seus socis, que el plantejament del debat a 4 no té interès.
Que estamos dispuestos a comparecer, a asistir al debate a 7 que Televisión Española ha planteado y que creo que acierta, porque realmente esto no va de 4, esto va o de 1 o de 5, no va de 4.
Televisió Espanyola tira pel dret. A primera hora de la tarda ha anunciat el debat que ja havien acceptat el PSOE, Vox i Sumar. El grup PRI s'ha fet el mateix a mitja tarda. No seran els únics. El 13 de juliol també hi ha un debat a Televisió Espanyola amb portaveus parlamentaris de PSOE, Vox, Sumar, Esquerra, PNB i Bildu, i no està clar si el PP hi anirà. Feijóo condiciona que sigui amb líders i no amb portaveus. Abans de tot això, el que sí que es farà serà l'únic cara a cara Sánchez-Feijóo, 10 de juliol, el quart dia de campanya.
Per cert, que l'audiència de les entrevistes als dos principals candidats al programa El Hormiguero d'Antena 3 revela una altra lectura política. El global de l'Estat va ser el programa més vist d'ahir amb Feijóo, que no pas el de dimarts amb Pedro Sánchez. 150.000 espectadors de diferència. En canvi, a Catalunya, qui va arrasar va ser Sánchez, que li va treure 54.000 espectadors al líder del PP. I encara sobre El Hormiguero, avui Feijóo ha vingut a dir que se l'ha mal interpretat quan ahir deia que un quilo de taronges val 12 cèntims, quan en realitat costa entre 5 i 20 vegades més al mercat. Diu que parlava de preu de cost.
La naranja de mesa, la más común, se estaba pagando a la agricultora 0,12 y la bolsa de plástico vale 0,15. Reitero el dato. Yo no he dicho que eso es precio venta al público. Lo que he dicho es que lo que está cobrando un agricultor por un kilo de naranjas en la Comunidad Valenciana es menos que lo que cuesta una bolsa de plástico.
I després hi ha afegit que Espanya està en una crisi que és a la cua d'Europa en molts indicadors. En canvi, Pedro Sánchez presumeix precisament de l'economia espanyola i recorda que és una de les que més creix a tota Europa. El president espanyol avisa que aquesta tendència es pot trencar si el 23 de juliol guanya el PP.
Se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española en plena guerra en Ucrania va como una moto, creo que lo sensato es no derogar aquello que funciona, porque derogar lo que funciona puede hacer que la economía española eche el freno y por tanto pues no veamos ni las cifras de crecimiento económico, ni de creación de empleo, ni de control de los precios como estamos viendo.
Per cert, que Sánchez inaugurarà la presidència espanyola de la Unió Europea aquest dissabte a Kiev, ho farà al costat del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Sentíem Sánchez defensar la gestió econòmica i justament avui s'ha publicat la dada avançada de la inflació i la pujada de preus es modera. Al juny la inflació ha caigut per sota del 2% per primer cop des de l'abril del 2021. Montse Martí.
La baixada de l'IPC al juny s'explica perquè l'electricitat i els carburants no s'estan encarint tant com ho feien un any enrere. Fa un any els preus del cistell del consum estaven pujant per sobre del 10%. Tot i això, si ens deixem fora els productes energètics i els aliments frescos, la pujada de preus encara és del 5,9%. Disminueix només dues dècimes la inflació subjacent respecte al maig. Els sindicats encara hi veuen abusos i asseguren que la subjacent continua sent tan alta i això demostra que les empreses continuen tensionant els preus de molts productes bàsics com els aliments.
I a tot això, atenció a aquesta dada, Barcelona és la ciutat on es paga l'aigua més cara de tot l'estat. La factura de l'aigua també a Lleida, Tarragona i Girona és superior a la mitjana, que són 306 euros al cap de l'any. L'OCU ha publicat la llista de les ciutats on es paga més cara, Montse.
Barcelona és la primera de la llista. Segons l'Organització de Consumidors, la factura per un consum de 175 metres cúbics d'aigua, que equival al d'una llar de 3 o 4 persones, puja a uns 520 euros l'any a la capital catalana. Les diferències de preus entre un territori i un altre poden arribar a ser abismals. Una família de Barcelona paga per l'aigua al cap de l'any 3 vegades més del que paga una família de, per exemple, Guadalajara o Palència. Lleida i Tarragona també estan entre les 10 ciutats més cares amb una factura anual per l'aigua que supera els 400 euros. I a Girona el rebut puja uns 328 euros l'any, segons l'OCU. L'organització denuncia que la política tarifària de moltes ciutats no fomenta l'estalvi d'aigua perquè la part fixa, que no depèn del que es consumeixi o no, és massa alta.
Mentrestant, la Generalitat ha publicat la llista dels grans morosos a la Hisenda catalana. Són una quarantena de contribuents, entre persones físiques, societats i també empreses, que acumulen un deute de gairebé 74 milions d'euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
A la llista hi ha tothom que devia més de 600.000 euros a l'agència tributària fins l'any passat.
La llista s'ha primat d'un any a un altre. S'ha passat de 51 morosos a 41. L'empresa que deu més diners continua sent Play Badalona, una companyia que consta en liquidació i que s'havia dedicat a l'explotació de bingos. Deu a la Generalitat més de 10 milions d'euros. Empreses del sector recreatiu, immobiliari i companyies d'aigua són les que acumulen més deutes. La persona física que deu més diners és Montserrat Unanue Navarro, que deu més de 3 milions d'euros, i a la llista negra també hi torna a aparèixer Víctor Juan Fonfreda Puig, del sector immobiliari, que té un deute que supera els 2 milions.
I per cert que demà és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Acaba la campanya que va començar l'11 d'abril. En total, Hisenda haurà gestionat més de 22 milions de declaracions.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Vuit i 49, la Junta Electoral Central deixa Junts per Catalunya sense drets en la campanya del 23J. L'organisme ha donat el 100% dels drets al PDeCAT, que tindrà totes les plataformes per fer campanya. De moment, a Junts no els preocupa perquè diuen que arribaran igualment al seu electorat. Adrià Santasusagna.
Míriam Nogueras diu que això ja els va passar a les últimes europees i que van guanyar. Per això treu ferro el fet que no tinguin drets. En parla amb una RAC1.
ens espavilarem i hi ha molts canals per on poder explicar a la gent i estem segurs que no passarem desapercebuts.
I contesta també RAC1, Roger Montañola, el candidat del PDeCAT, diu que la GEC compleix amb l'acord al que van arribar els dos partits, tot i això vol que Junts sigui als debats.
Evidentment que hi ha de ser Junts als debats, és que jo prefereixo que sí. És que jo vull confrontar directament amb Míriam Nogueras. Jo vull dir les coses clares i a la cara. Jo no me n'amagaré gens ni mica.
Junts estudia ara si recorre la decisió al Tribunal Suprem.
I mentrestant el PSC vol rellevar Núria Marín com a presidenta de la Diputació de Barcelona i situar-hi l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. Els socialistes enviaran Marín al Senat, això quan encara no s'ha aclarit quina majoria governarà a la Diputació. Marc Martínez Amat.
Fonts dels socialistes confirmen que Lluïsa Moret, pròxima a Salvador Illa, és l'escollida per presidir la Diputació i proposaran al Parlament que designi Marín senadora. El ple de Constitució de l'ENS encara no té data ni tampoc se sap amb quins suports compten els socialistes per governar-lo. El líder del partit confirma que els estan buscant per totes bandes, fins i tot amb els dos alcaldes de Junts que van per lliure, el d'Igualada i el de Torrelles de Foix. Ho ha explicat a Ràdio 4.
Tenim unes converses avançades amb el grup dels comuns que no estan encara concloses però que estan, diguem-ne, madures, no? Que jo crec que van per bon camí i a partir d'aquí llavors mirarem de tenir més suports per poder tenir una majoria més àmplia possible. Nosaltres estem reunint amb tothom, tots els grups.
I amb aquests dos diputats
estem
també de Junts?
Amb tothom, amb tots els grups, excepte en Vox.
Hi ha diverses combinacions possibles per governar amb majoria a la Diputació. El PSC, que va quedar primer el 28M, pot sumar amb Junts, o bé amb Esquerra, o bé amb els comuns i alguns independents o el PP. L'única fórmula alternativa, sense els socialistes, hauria de reunir Junts i Esquerra i comptar almenys amb l'abstenció dels comuns.
I a Barcelona, Jaume Collboni demana a l'oposició que giri full de les desavinences de la investidura i que faci pinya amb el seu govern. Tot i tenir només 10 regidors, el nou alcalde està convençut que aconseguirà tirar endavant polítiques com la flexibilització del 30% d'habitatge social. Ho ha dit fa uns minuts a la conversa Foros de Vanguardia. Anem cap allà. Des de Barcelona, Cesc Giró.
Aquest matí Collboni ha presentat a l'Ajuntament la totalitat del seu govern amb 4 tinences d'alcaldia i 10 regidories socialistes. L'alcalde, però, no tanca la porta a ampliar-lo, conscient que està en minoria i que necessitarà cuinar pactes a diverses bandes.
Al final arriba un moment que si exerceixes la responsabilitat de tirar endavant un país o una ciutat, penses en la ciutat i penses en el país. Vicissituds que hagin pogut passar, que són de molts tipus i més en campanya electoral, doncs les has de deixar a un costat i pensar en la gent, i pensar en Barcelona. I jo el que reclamaré als grups i als regidors de l'Ajuntament és que pensin en Barcelona. Que pensin en Barcelona.
Collboni espera ja aquest suport en una de les primeres mesures que portarà el ple i que xoca amb la política de l'anterior alcaldessa de Colau, fer marxa enrere amb el 30% d'habitatge social en les noves promocions de pisos.
8 minuts per les 9, el judici a l'exconseller d'Interior Miquel Buch ha posat sobre la taula avui l'altra cara de la moneda. Si ahir els investigadors de Mossos van considerar el fitxatge d'un assessor com una tapadora perquè fes d'escorta a Puigdemont, avui els excàrrecs del departament han defensat la seva feina. Han negat que tingui res a veure amb la protecció de l'expresident Benet Iñigo.
Avui ha estat el torn de les defenses. Si els Mossos i la Fiscalia neguen que realment fes d'assessor, perquè no era mai al departament, l'excap de gabinet Pere Ferrer respon això.
En cas de que no el pogués localitzar presencialment, ell sempre estava disponible telefònicament per la feina d'assessorament. La feina d'assessorament no la vinculo i no l'he vinculat mai a la presencialitat, sinó a la disponibilitat.
També ha posat en valor els seus informes, que la policia considera insubstancials. De la seva banda, l'exsecretari general Brauli Duart ha explicat per què el van fitxar ell, aclarint fins i tot que no era la primera opció.
Ell volia per aquest lloc una persona que provingués del cos de Mossos d'Esquadra. S'havien portat algunes negatives i jo ho vaig entendre, he reconeixut que ho vaig entendre perquè era una situació en aquell moment políticament molt delicada i sé que els policies són reticents que se'ls pugui identificar políticament.
Cap d'ells reconeix saber per què el sergent i assessor passava tants dies a Bèlgica, però en tot cas coincideixen que ho feien al seu temps lliure. Demà ho hauria d'aclarir el mateix Carles Puigdemont, que declararà com a testimoni per videoconferència.
I atenció a això, l'Europol inclou l'independentisme català i el basc en el seu informe anual sobre terrorisme a la Unió Europea. Ara bé, l'Agència Policial Europea s'excusa dient que l'informe el que fa és recollir les dades que li ha donat l'Estat.
El document titulat Tendències i situació del terrorisme de la Unió Europea 2023 assegura que l'independentisme català i basc són els moviments més actius i violents a l'Estat i els defineix com a extrema esquerra. Segons l'Europol, els missatges de tots dos ataquen l'Estat espanyol i les seves institucions i també el capitalisme.
I mentrestant a França, el govern desplegarà aquesta nit 40.000 policies a tot el país per frenar possibles aldarulls. Les últimes dues nits hi ha hagut protestes violentes arran de la mort d'un jove de 17 anys dimarts a mans de la policia. Va passar a Nanterre, als afores de París. Ahir fins i tot els manifestants van arribar a saltar una presó. Més coses, els sindicats de professors avisen a la consellera d'Educació que només amb bones paraules no aconseguirà que desconvoquin la vaga. Aquest vespre, tres dels principals sindicats han formalitzat la convocatòria d'aturada de cara al 6 de setembre, que és el primer dia de curs. Eudald Martínez.
Una convocatòria que USTEC, la Intersindical i la CGT fan just el dia abans que Ana Simó comenci la ronda de trobades amb els sindicats. Demà es reunirà amb el majoritari USTEC i la setmana vinent ho farà amb la resta. Els docents reconeixen un canvi de to respecte a Cambrai, però avisen que sense una proposta per revertir les retallades, el curs vinent no començarà amb normalitat. Ho deia la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Si no hi ha d'haver cap canvi de dinàmica que vagi més enllà de les bones paraules, perquè es canviï la cara, per nosaltres aquest no és el canvi que s'ha de produir i per això doncs ja anunciem la convocatòria de vaga i no la desconvocarem si no hi ha un acord.
Els sindicats continuen situant com a prioritats reduir les hores lectives dels docents de més de 55 anys i recuperar també el complement de sou a partir dels 6 anys.
I tot això, el Parlament ha aprovat avui un acord de mínims per defensar el català davant l'auge de l'extrema dreta a l'Estat. Només Esquerra i Junts han acabat votant a favor d'una proposta que defensava la necessitat d'un consens polític i de país que protegeixi el model d'escola catalana. La CUP s'hi ha abstingut perquè la considera massa tova i el PSC i els Comuns hi han votat en contra al costat dels partits contraris a la immersió. L'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia lamenta que la llista d'espera per una primera visita al psicòleg s'enfila ben bé fins als 3 mesos, en alguns casos fins i tot més. Tot i reconèixer els esforços del Departament de Salut per escurçar els terminis, l'associació avisa que les mesures encara trigaran a fer efecte.
Són unes llistes d'espera que tripliquen el termini recomanat, que és de 30 dies. La presidenta de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, Sara Bujalance, diu a RAC1 que si es reduïssin les llistes d'espera s'evitarien molts casos greus.
Sí, en lloc d'atendre-les d'aquí a 6 mesos, o d'aquí 3, se les atén ara ja i se'ls dona la freqüència de visita i l'especialització adequada per poder reconduir tot allò, doncs molt probablement molts d'aquests casos milloraran sense necessitat, per exemple, de fer un hospital de dia o d'ingressar 24 hores.
Un dels casos més cridaners és el d'un adolescent de 14 anys de Vilafranca del Penedès a qui han donat hora per una primera visita per al cap de gairebé mig any. Al Món a RAC1, la seva mare, Mònica Hernández, ha explicat que se senten desatesos.
Ningú ha visitat a la meva filla quan necessiten, a més, una atenció multidisciplinar, és a dir, no n'hi ha prou amb que la visiti el psicòleg. Necessiten seguiment psiquiàtric, necessiten seguiment nutricional i necessiten una cosa que és molt important, atenció per al seu entorn, atenció a la família, sobretot. Perquè jo em trobo que jo no sé com gestionar aquest problema. Tu tens una filla adolescent que no vol menjar i no la pots obligar a menjar. I vas veient com es va degradant la seva salut.
El pla de xoc de salut preveu que les primeres visites es donin en 15 dies. Estarà desplegat del tot l'any vinent.
D'altra banda, un nou tractament contra el càncer de pulmó eleva fins a un 20% la supervivència dels pacients. Es tracta d'una nova estratègia pionera a tot el món per atacar la malaltia que s'ha dissenyat i provat exclusivament a l'Estat espanyol. L'Agència Europea de Medicaments l'ha aprovat avui mateix i els investigadors calculen que cada any se'n podran beneficiar entre 6.000 i 8.000 pacients a tot l'estat. Laia Colomer.
Aquesta nova tècnica està indicada pels pacients amb un tumor al pulmó que no es pot operar de bones a primeres si fins ara se sotmetien només a quimioteràpia abans d'intentar la intervenció. Ara això es combina també amb immunoteràpia i els resultats són contundents. Gairebé 4 de cada 10 aconsegueixen una reducció completa del tumor, mentre que abans eren només el 7%. A més, el 85% continua viu al cap de 2 anys. Abans n'eren el 70%. L'investigador principal de l'estudi, president del grup espanyol de càncer de pulmó, Mariano Provencio, explica RAC1 que el canvi és radical.
La evidència científica era tan robusta, tan fuerte, tan distinta en cuanto a lo que ofrecemos a los pacientes, que en muchos hospitales ya lo hemos aprobado de forma estándar, hablando con las autoridades locales, i això ocurre també en Catalunya.
Recordem que el càncer de pulmó és un dels més mortals.
I tot això, l'Organització Mundial de la Salut estudia si l'aspartam és cancerigen. Es tracta de l'edulcorant més utilitzat en els refrescos baixos en calories. L'OMS ho està analitzant en dos estudis que es coneixeran a mitjans de juliol i en què es podria desaconsellar el seu consum. Un minut per arribar a les 9 de la nit. A Vilanova i la Geltrú ja ha arrencat el Festival Vida 2023. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no se falta. A aquesta hora hi actua Julieta Venegas, el festival que preveu una edició d'èxit després d'esgotar els abonaments fa 3 mesos. La gran preocupació per ara mateix és la pluja. Anem cap allà en directe. Sergi Molina, bona nit.
Bona nit, sí, tothom molt pendent de la climatologia, de la pluja, perquè algunes previsions apunten que a partir de la mitjanit podria començar a ploure. I qui estarà actuant a aquella hora? Doncs la Casa Azul, un dels grups més esperats de la jornada d'avui dijous, d'aquesta jornada inaugural del Festival Vira 2023 de Vilanova i la Geltrú, amb unes 10.000 persones amb ganes de gaudir. Mentrestant està en marxa, com dèieu, els últims minuts del concert de la mexicana Julieta Venegas, reconeguda amb dos premis Grammy i també premiada amb discos d'or. Durant l'actuació ha presentat el seu nou àlbum i també ha recordat algunes de les seves cançons més famoses, com el hit Limón y Sal.
Gràcies, Sergi. També aquesta hora de la fe i les flores azules que donen el tret de sortida al festival Les Nits de Barcelona. Bé, no, aquests que sentim no són de la fe i les flores azules. Es fa al Palau de Pedralbes amb totes les entrades venudes. Anem cap allà, Ferran Dalmau, bona nit.
Bona nit, la primera de les nits de Barcelona és aquí al Palau de Pedralbes, cues llargues, tot venut, 1.000 persones esperen aquí per sentir aquest concert de la fe i les flores azules, que està a punt de començar, 3 minuts ens deien ara que començarà aquest concert. A peu dret la gent, amb copa de cava a la mà, truita de patates, entrepanet o còctel, en un espai i fórmules renovats, perquè el Festival Alma ha marxat al poble espanyol. Acollirà també dissabte Mariona Escoda i la setmana que ve Búhos i Lil Lamy.
Gràcies, Ferran. I també, com ara sentíem, aquesta música que sentíem ara, que és la que donava el tret de sortir del Festival Grec del 2023, doncs bé, la companyia australiana Gravity and Other Myths serà l'encarregada d'inaugurar aquest festival amb un espectacle d'acrobàcies que té la música en directe del Cor de Noies de l'Orfeó Català. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. Tothom pendent del temps aquí al Teatre Grec de Montjuïc quan queda poca estona per donar el tret de sortir de l'edició del 2023. I és que el muntatge The Pauls, que inaugura el festival, és un espectacle de gran format amb més d'una trentena d'equilibristes que fan figures impossibles al ritme que marquen les noies de l'Orfeó Català. Un espectacle, per tant, que depèn en bona mesura de que la meteorologia avui aguanti. El d'avui serà l'inici d'un festival que s'allarga fins a finals de juliol i programa més de 90 actuacions de música, teatre, dansa i circ.
I parlant de teatre, avui s'estrena al Teatre Borràs el muntatge d'èxit La pell fina. És una comèdia dirigida per Iago Alonso i Carmen Marfà i que protagonitzen Biel Durán, Ángela Cervantes, Francesc Ferrer i Laura Pau. L'obra estarà en cartell fins al 29 de juliol. I encara una nova cita musical d'aquesta nit, Caral Lahoz, que inaugura a aquesta hora la Sala Barcelona.
Para, digueu-me què li han fet el riu.
Lahoz dona el tret de sortida al cicle de concerts del Castell de Montjuïc de Barcelona fins al 21 de setembre. Programarà artistes com Júlia Colom, La Rombo o també Soc un Bohemi. I encara en música, així sona la cançó de l'estiu de RAC1.
És estiu, ja està sonant la tieta, vent amb vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu,
ja ho haureu notat, la signen els detalls, és una versió del tema Let Me Alive, amb la tornada, evidentment, adaptada a la ràdio. Els maresmencs que l'han presentat aquest matí al Món RAC1 han anunciat que tancaran la gira Epic Soletti el 16 de novembre del 2024 amb un concert al Sant Jordi Club de Barcelona.
No volem fer el Sant Jordi gran perquè tenim 25 anys. Clar, què fas després de fer això? Què fas després de fer això?
Jo crec que al final el projecte dels tiets sempre hem anat creixent mica en mica, no ens hem saltat cap pas i creiem que fer un Sant Jordi Club és una manera també de fer un bon final de gira perquè serà criminal, o sigui, serà brutal.
Super especial.
Però ens guardem la bala del Sant Jordi per fer un show a l'altura de Madonna, saps?
Les entrades es posen a la venda la setmana que ve, el 5 de juliol. I qui també té cançó d'estiu és la Su.
Mira'm com el sol ens mira, la teva pell brilla, sembla una postal.
Es titula així, Postal Barat. És una crítica al postureig de les xarxes socials durant la pandèmia. Acabem explicant abans dels esports que Ferran Adrià s'ha endut el Premi d'Honor per la difusió de la cultura culinària catalana. El cuiner ha rebut el guardó ara fa uns minuts a la gala d'Enoturisme i la Gastronomia que s'està fent al Teatre Nacional de Catalunya. Anem cap allà, Josep Ferrer, bona nit.
Bona nit, Ferran Adrià, molt satisfet i emocionat amb aquest guardó, ha lloat les virtuts de la cuina catalana i ha demanat que no s'abaixi la guàrdia en la gastronomia si es vol tenir un turisme de qualitat.
I ara lo important és que continuï, no? I la veritat és que hi ha una generació de gent jove fantàstica i estic segur que estarem aquí, perquè si volem turisme de qualitat, té que haver una gastronomia de qualitat.
Entre els premiats cal destacar Nando Jubany com a millor ambaixador de la cuina catalana, l'aportació de Deparellada com a prescriptora també de la cuina catalana, la periodista i sommelier Ruta Troiano i el col·lectiu Dones del Mar.
Passen 4 minuts de les 9 de la nit, moment pels esports. Marc Andrés, bona nit.
Bona nit.
El Barça que segueix treballant per augmentar els ingressos.
Després de provar un aval solidari de 6,6 milions d'euros en junta, torna a obrir-se la via de Barça Studios per obtenir ingressos, segons ha pogut saber RAC1. El club ja va vendre el 49% de la plataforma, un 24,5 a socios.com i un altre 24,5 a Orfeus, empresa de Jaume Roures, totes dues a canvi de 100 milions d'euros. D'altra banda, els advocats del col·lectiu Ronda, que representen els treballadors de Barça TV, han anunciat avui que impugnaran el seu acomiadament i demanaran la readmissió al club de tots els treballadors.
I d'altra banda, el comitè de competició proposa 2 partits de tancament de l'estadi de l'Espanyol per la invasió de camp el dia del derbi.
Una proposta que el club blanc i blau recorrerà, ja que la considera desproporcionada i injusta en un comunicat emès per l'entitat. A més, l'Espanyol ha volgut reafirmar que sempre ha actuat de manera exemplar en contra d'actituds violentes i que ha col·laborat activament amb les autoritats des del minut 1.
I tenim esport en directe amb l'últim amistós de la selecció espanyola femenina abans de conèixer la llista definitiva pel Mundial.
Acaba de començar el partit tot just al minut 2 d'enfrontament amb un resultat entre de 0-0 entre Espanya i Panamà, amb 5 catalanes del Barça, Laia Codina, Jana Fernández, Dona Batlle, Maria Pérez i Alexia Putellas, la primera titularitat de l'Ada Mollet després de la lesió del creuat del 5 de juliol de l'any passat. La llista de 23 jugadores que viatjaran al Mundial es farà oficial demà a la 1 del migdia.
Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
I acabarem de nou amb el temps. Abel Caral, bona nit de
bona,
nou.
Bona nit de nou.
Han anat arribant, sí. Aquestes noves tempestes. Mm-hmm. On estan ara mateix? Fem aquest seguiment.
Sí, anem fent el seguiment perquè estan afectant encara sobretot comarques de Lleida, en molts sectors del Segrià, de la Noguera, es van desplaçant, aniran arribant també cap a l'Urgell, Pla d'Urgell, cap a les Garrigues, cap a la Segarra. També tenim algunes tempestes a extrem sud del país, extrem sud, de fet, del Montsià. També alguna tempesta forta cap al nord del Solsonès. Tot això va avançant d'oest cap a est. I al llarg de les properes 2-3 hores afectaran aquestes precipitacions cada cop més zones de Catalunya. Especialment comarques de Tarragona, interior de les de Barcelona, arribaran també a la costa central. Estaven pendents, sentíem diferents cròniques culturals, sí, que estaven, sí, pendents, sí, del temps.
Tenim el festival Vida a Vilanova. Exacte. Diferents concerts a l'aire lliure aquí a Barcelona.
Encara queda lluny aquesta pluja, però entre 10 i 11 de nit pot arribar la precipitació tant al Vida de Vilanova com al Grec, el Festival de Pedralbes, per tant, pendents d'aquesta pluja, tot i que la pluja més intensa sembla que es quedarà a les comarques de Lleida, arribant també de nou a la Catalunya Central. Compte, perquè, per exemple, Tremp han caigut 21 litres en mitja hora, 21 litres per metre quadrat, són aiguats puntuals que poden descarregar amb força, amb calamarsa i amb fortes ventades. A mesura que m'encien nit, les precipitacions tendiran a desaparèixer. Sembla que costarà més que arriben aquestes pluges que ara tenim a l'oest de Catalunya. Sembla que costarà més que aquestes pluges arribin a les comarques de Girona i a la costa central, però ho acabaran fent també al llarg de la nit. Demà, aquestes precipitacions ja hauran marxat, ens llevarem amb ambient més fresc a l'interior, més fred al Pirineu, serà una nit de més bon dormir a la costa, i després al migdia en conjunt ens morirem entre els 24 i els 28, 29 graus a l'interior de Catalunya. A la costa, en tot els 25, una mica menys fins i tot, però encara de nou amb xafogó. Això sí, cap al Camp de Tarragona les temperatures es mantenen estables i a la costa aurada poden pujar una mica, per tant, compte, perquè cap al litoral tarragoní demà pot ser una mica més de calor que avui. Però en conjunt baixen les temperatures i després d'un matí tranquil, migdia, tarda, vespre i fins i tot fins a primeres hores de la nit, de nou tempestes, ruixats, tempestes, en aquest cas comarques de Girona i nord de l'est de Barcelona. Demà a aquesta hora hi haurà algunes precipitacions, però no tan extenses com les d'avui. Podem tornar a tenir algunes tempestes una mica fortes.
Per tant, hem d'esperar aquest temps variable,
aquests propers
dies.
Sí, el cap de setmana es manté aquesta situació de tempestes de tarda, sobretot del Pirineu, Prepirineu, potser algunes comarques de Girona i Barcelona. Un temps està mogut, per ser que estem rematant el mes de juny.
El mes de primavera, no?
Bastant de primavera o de finals d'estiu, que a vegades tenim aquelles
tongades tempestes no,
a la segona quinzena d'agost. Però escolta, tot el que és, mentre no faci mal, que puntualment em pot fer, remullar boscos aquestes dates, doncs és una bona notícia pel tema incendis.
Gràcies, Abel. D'aquí una estona ho actualitzem.
Molt bé, fins ara.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Encetem la tertúlia d'aquest dijous, 29 de juny, avui amb la Núria Orriols, periodista del diari Ara. Bona nit, Núria.
Bona nit.
Com estàs? A Laura Aznar, periodista del Crític.
Què tal? Bona nit.
Què tal, Laura? El Josep Manel Silva, advocat, periodista, professor universitari. Com estàs?
Si no el deixes per l'últim, ja saps el que passarà.
Què passa? Què passa?
No, veure,
què m'has portat avui?
Dues coses.
Una... Espera, espera, un segon.
Venga.
Montserrat de Meson, jurista i politòloga.
Bona nit.
Com estàs?
No,
bona nit.
No deixa ni que em presenti. No,
és que si no...
És ella, és ella.
Els homes ocupant espais.
I és un running gag, no? Ell ja vol, ja fins i tot em diu quan l'he de presentar, saps?
Clar, clar,
que
clar.
Diu que el deixi per l'últim.
T'expliquen no, coses,
el senyor.
T'expliquen coses.
T'expliquen coses. Dues coses. Una,
què portes estem, avui, Vera?
Una, que estem molt contents totes, totes, perquè aquesta seria
pitjor, la... Pitjor, pitjor, pitjor. Aliadi, aliadi.
Estem molt contents totes per l'audiència que té aquest programa, especialment els dijous, eh? O sigui, moltes felicitats.
I tant, felicitats també a vosaltres, perquè evidentment també formeu part d'aquesta audiència.
I la segona cosa és que em sento avui molt content, especialment content, per ser la quota masculina d'aquesta tertúlia, on hi ha en aquests moments 5 dones a l'estudi.
Doncs mira, no ho hem fet expressament dones... de tenir-te, com a,
no,
com a
molt,
quota.
Molt content. Ara que no em diguin que estic, no sé què, que m'has dit tu, el discurs d'aquest masculí, de no sé què, al revés, si anava a dir que estava molt content per ser la quota.
I dit res.
Ai, que, com, ai, que comencem ja...
És que està portant les batalletes de fora de l'estudi a l'estudi, eh? Té ganes de brega, avui.
No el coneixes, Montserrat, encara. Per això sempre ho fa.
Sí que em coneixes. La Laura volia que digui més coses, però les deixarem.
No, perquè m'estan explicant coses molt interessants quan estàvem fora de l'estudi. No cal que les traslladem com si diguéssim a l'estudi, però també, vull dir, seria un bon debat.
Per un altre dia, volem parlar...
Home, però si no, mira, m'ho dieu així, no sé de què estem parlant.
Silva, que t'expliqui les coses.
Volem parlar un altre dia de religió i d'espiritualitat.
Sí.
Ah, doncs mira, avui un dels temes que, si ens dona temps, parlarem és del que ha passat amb les escoles Pia.
Ja, però no exactament, de, per aquesta via.
Ah, bueno, per favor, bueno, a mi no pot ser, és que cada vegada que parlem d'espiritualitat,
sí, per parlar
de... Ja, però és que avui, no vol dir que s'hagi
avui és un tema d'actualitat.
Vol dir que s'ha de fer espai per parlar de l'altre. Però d'això s'ha de parlar.
Ja veurem, després m'ho expliqueu quan acabem, a veure si em convenceu o no. No, però avui sí que tenim un altre tema sobre la taula, perquè ja sabeu que fa molts dies que parlem de Badalona, d'aquestes violacions múltiples, i just aquest matí hem sabut, o ha publicat El País, que els Mossos d'Esquadra havien detingut un noi de 23 anys per agredir a un menor de només 13 anys. Uns fets en si, evidentment, que ja són prou greus, però és que a més ens ha cridat molt l'atenció que això hagi passat al Centre Comercial Màgic de Badalona una altra vegada, on aquests darrers mesos, recordem, ja hi ha hagut en aquest espai 3 violacions múltiples a banda d'aquests fets que hem conegut avui, que haurien passat fa una setmana. Per això, avui, des del 9C hem enviat a l'Anna Salvador, que és redactora de Societat, fins al Centre Comercial perquè ens expliqui una mica realment què és el que està passant en aquest espai o quines les sensacions que s'hi viuen. Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, aquest migdia has estat, com dèiem, una bona estona voltant pel Màgic de Badalona. No sé d'entrada com descriuries aquest centre comercial, si és un centre comercial com qualsevol altre, o quin ambient hi havia també quan hi has anat.
Jo he arribat cap a la 1 del migdia i sí, l'ambient que hi havia era molt tranquil, fins i tot podem dir agradable, perquè hi havia gent, però es podia passejar, llavors veia gent per les botigues i pels restaurants, però era un ambient molt tranquil, molt normal, i jo el primer que he pensat quan he entrat, que no hi havia anat mai, era que efectivament és un centre comercial com qualsevol altre, com te'l pots imaginar.
No sé si d'aquí a la taula algú hi ha anat mai a aquest centre comercial... No, eh?
No.
Ningú hi havia anat. No, precisament, perquè nosaltres tampoc no hi havíem anat, doncs hem pensat, mira, que l'Anna hi vagi i ens expliqui què és el que hi veu. Deies que hi has anat al migdia, Anna, però sí. Tot i que era aquesta hora, com que s'ha acabat el curs, sí que t'hi has trobat gent jove, no?
Sí, exacte, era aquest impàs entre el matí i l'hora de dinar, llavors hi havia públic de tot tipus, hi havia gent jove d'entre 12 a 18, també més grans, de 20 anys més o menys, i persones adultes, i estaven així en aquest impàs de fer el vol per les botigues i d'anar a dinar. A més, a part de les botigues i dels restaurants i de tota l'oferta que té el centre, també hi ha un cinema, així que no m'ha sorprès que sigui un punt de trobada habitual pels joves, i en aquell moment efectivament doncs n'hi havia bastant.
Els joves que t'has trobat sabien que hi havia hagut aquesta nova agressió? No parlo de les que hi ha hagut anteriorment, que ara també t'ho preguntaré, però que hi havia hagut aquesta nova, ho sabien?
Aquesta nova no tant. És a dir, quan els hi preguntava pel tema de les agressions, totes les noies automàticament remuntaven a recordar aquelles que ja van sortir fa unes setmanes o mesos, que van afectar a noies joves, i que per tant suposo que per això també les havien marcat més i tenien més presents. O sigui, ràpidament s'anaven a recordar la víctima d'11 anys, per exemple, que la tenien molt marcada, i en canvi aquesta última doncs no tant, perquè òbviament ha sortit avui i potser no n'havien sentit a parlar encara. Sobre aquestes antigues, o sigui, de fa unes setmanes, sí, sí que moltes les tenien superpresents perquè, clar, eren noies que vivien per allà a prop i algunes fins i tot ens explicaven que eren companyes de classe o que coneixien personalment a la víctima d'aquestes agressions.
Al principi era com que no m'ho creia del tot perquè era com molt fort i era just al costat d'on vivim.
És que va ser molt de sobte i va ser una noia que jo conec, doncs em va afectar més.
També hem parlat amb alguns joves que coneixien agressors en aquest cas, però...
Els agressors mateix, eh?
Els agressors, però no han volgut explicar-ho davant de micròfon. Mm-hmm. En canvi, sí que hem parlat amb un matrimoni més gran.
Per què no han volgut explicar-ho? Per alguna raó? T'ho han justificat d'alguna manera? O...
M'ho han explicat a mi personalment, però s'han negat a gravar-ho perquè no volien que es viralitzés a xarxes, o per exemple, mm-hmm, o que se'n parlés més, mm-hmm, i suposo que que fossin ells mateixos els que ho expliquessin. Mm-hmm. Llavors no n'han volgut parlar davant del micròfon.
Deies que sí que havies parlat amb qui més?
Sí, amb un matrimoni més gran, que ells sí que havien sentit a parlar d'aquesta agressió d'avui, que s'ha sabut avui, de fa una setmana, i just ho havien vist just abans d'anar al centre, que és una cosa que fan habitualment perquè són de la zona, llavors sempre hi van. I ells estaven molt indignats just perquè havien vist aquesta nova agressió i no es podien creure que n'hi hagués hagut una altra.
Que todo esto que está pasando y que no para, esto hay que pararlo de alguna manera, más vigilancia, más lo que sea.
Es que está Badalona, por un motivo u otro, está día sí, día no, en las noticias.
És a dir, que veiem que tot aquest tema i tota la repercussió i el focus sobre Badalona també afecta a la gent que hi viu.
Clar, perquè avui és veritat que, parlant a la redacció, dèiem, ostres, però t'has trobat gent jove, no? Noies de 12 anys o així. Com és que continuen en aquest centre? Doncs bé, continuen anant perquè per molta gent forma part potser de la seva rutina o de la seva normalitat anar a aquest centre comercial, que ningú de nosaltres de la taula no hi hem estat, però en canvi sí que anem a altres espais i potser a vegades saps que ha passat una cosa però no per això i deixes d'anar. Vull dir que la gent hi continua anant amb una certa normalitat, no?
Exacte, és que la gran majoria, si no totes les persones amb qui he parlat, ens deien, no, és que jo visc aquí al costat i he vingut sempre, o fa molt de temps que vinc sovint aquí amb els amics.
Mm-hmm. Has trobat dificultats perquè la gent t'expliqués, parlessin amb tu què és el que havia passat? Hi havia reticències o tenien més aviat ganes de parlar?
És una de les coses que m'ha sorprès més, que les noies joves, les adolescents, de seguida tenien ganes d'explicar-te el que pensaven i com ho havien viscut elles, no? De seguida que els hi traia el tema, tenien molt d'interès per explicar-ho. En canvi, hi havia altres perfils, doncs, més hermètics en aquest sentit. Els nois adolescents no volien parlar, deien que no tenien res a dir sobre el tema. També, per exemple, al preguntar a senyors que treballen en botigues, responsables, doncs tampoc en volien parlar, o a diferència de les dones que treballaven a botigues deien que no s'havia notat tanta diferència o que no havien notat res.
Significatiu, no?, també, aquesta actitud tan marcada, no?, que les noies o les dones que treballen en alguns dels comerços volguessin parlar-ne i que els nois adolescents o que els homes que t'has trobat doncs no ho volguessin fer. No sé què en penseu d'això, d'aquesta actitud, no?, que a vegades sembla també que vagi com, no, que això va més amb les dones que no pas amb els homes. No sé com ho veieu, Montserrat.
Sí, no, que jo també penso que en el cas dels adolescents, dels nois adolescents, potser d'entrada que no volen que se'ls relacioni amb els nois concrets que han comès l'agressió, que no volen que hi hagi cap mena, doncs, de... que les famílies d'aquests nois els ataquin, no, que a l'institut els hi diguin que han parlat més del compte, o pel que sabem, l'entorn d'aquests nois sí que és cert que amb la família de l'agredida, en el cas de la nena d'11 anys, doncs van tenir actituds reprovables o fins i tot una mica violentes per cohibir-los, no, perquè no parlessin, perquè se n'anessin de Badalona. Clar, llavors jo crec que això és un pes que plana sobre el cap dels qui volen dir alguna cosa al respecte.
Sí, però estem parlant de que amb una mateixa pregunta les noies responien i els nois no ho feien. Vull dir que no se'ls preguntava només pels agressors, sinó perquè donessin la seva opinió sobre la situació.
També perquè sabent-te dona i veient-te en la posició de plausible víctima, és més fàcil que et polititzis al voltant d'això i diguis, ostres, jo no vull que em passi això, i aleshores he de tenir una veu al respecte.
Laura, hi veus alguna explicació? Estàs d'acord amb el que diu la Montserrat?
Bastant d'acord amb el que diu la Montserrat. Probablement les dones se senten interpel·lades quan els hi fan aquesta pregunta, perquè bàsicament els hi passa pel cos, les travessa, són elles, i en tots els casos, o amb la majoria dels casos que s'han vist d'agressions sexuals, més enllà d'aquest centre comercial, és a dir, sortia, em sembla que la setmana passada, fa un parell de setmanes, el balanç de totes les agressions que hi havia hagut, i el perfil majoritari, per no dir gairebé únic, agredides són les dones. Per tant, a nosaltres quan ens pregunten per la violència sexual, per les agressions sexuals, és un tema que a moltes de nosaltres, per haver patit de forma directa o indirecta, més, amb major o menor grau, algun tipus d'agressió o algun tipus d'abús, ens passa totes pel cos, i això fa que segurament, com diu la Montserrat, o ens polititzem més o ens surti d'una forma com molt més natural parlar-ne i també com donar fins i tot tips o claus a altres companyes perquè, primer, sàpiguen que no és un fet aïllat que ens passa o ens ha passat a moltes, no? I una miqueta, doncs, perquè se sentin més acompanyades. Jo crec que és una reacció que et surt molt des de dintre, que et passa bàsicament pel cos.
Això potser sí que és una mica un pas endavant, no? Que potser fa uns anys aquesta mateixa pregunta, moltes dones per por no haguessin volgut parlar i ara, en canvi, volen reivindicar aquest fet o volen que se les escolti, no? També, vull dir que potser sí que és una cosa que s'ha evolucionat en aquest sentit. Núria, no sé si vols afegir alguna cosa més ara, si no també tenim més preguntes, per l'Anna.
No, sí, em sembla que sí, que com des del punt de vista de les dones que vulguin parlar-ne i que denunciïn la situació, és un pas endavant, però em sembla molt preocupant que per la part dels nois no se sentin interpel·lats per aquesta qüestió. Pot haver-hi un tema de por, però també hi ha un fenomen que no podem obviar, que és que entre els joves s'està estenent que el feminisme va en contra seva, i això per mi és un gran problema i una cosa que s'ha d'abordar des de l'educació sexual, i que això no només té a veure amb la vigilància que hi ha de ser en aquest centre comercial, sinó també què pots fer en els centres educatius perquè hi hagi una mirada diferent amb tot l'àmbit sexoafectiu. I això és un símptoma per mi, el fet de que no vulguin parlar sobre el tema, que els incomoda. I llavors s'han de sentir incomodats però interpel·lats, i han de ser durs amb el que està passant.
Com ho veus, Silva, a veure, tot plegat?
Bueno, és que el que acaba de dir la Sílvia, no? La Núria. Núria.
Per favor. Jo també ho vaig fer un dia, vull dir que... Ja li vaig demanar perdó l'endemà, eh?
L'he fet com a broma perquè hem fet la broma abans.
Ah, no, has fet com a broma.
Núria. Va, Silva, que no estàvem de broma ara parlant d'aquest tema.
No, però, i a més la que la m'ha dit, anàvem en sèrio, no, però que és veritat que abans d'entrar li he fet la broma si
érem
família i ja m'ha dit que no, sí. Que anava en segona.
No t'ho deuen haver preguntat mai, oi?
També li he preguntat això. O sigui, que venim al context. No, és que em sembla molt interessant el que diu la Núria, perquè crec que efectivament, a veure, és un símptoma i no podem d'aquest símptoma potser deduir una gran... No? Hauríem de tenir més mostra estadística, oi? Però és veritat que segurament en part hi ha por, i en part és el que diu ella, que és... crec que, ja hem parlat alguna vegada d'aquest programa, és probable que en una franja de nois adolescents hi hagi com una espècie de, o fins i tot joves, no sé, una espècie d'espiral, i ho dic perquè jo estic en contacte amb gent jove a les universitats i ho veig, d'espiral de silenci que segurament no parlen o per por o perquè si diuen la veritat saben que no els agradarà el que diuen perquè va en la línia del que deia ella, que deuen tenir alguns... una part, no sé si és molt gran o no, una sensació de que com que el feminisme els ha arraconat, no? Era una mica el que estàveu explicant. I aleshores la reacció contra això, que és el que explica després, segons quins resultats electorals, segurament, doncs és primer no dir-ho, però després expressar-ho en segons quins àmbits on només estan ells. I quan ha dit una cosa molt important, que és que tenen por perquè això es pot penjar a les xarxes, oi que deien això?
Sí.
Perquè, clar, la repercussió del que tu puguis dir a les xarxes es pot fer servir en contra teva.
Sí.
En contra teva. I segons, si dius, encara que diguis fins i tot el que penses de veritat, clar, ells tenen por que després això es pugui utilitzar, no? I el que és preocupant és el que puguin arribar a pensar, perquè aleshores potser estem davant d'un problema que fa temps que jo crec que està latent, però que està creixent, que potser davant algú que creu que s'ha polaritzat les coses cap a una banda, s'estan polaritzant cap a l'altra.
Sí, el que passa és que també és significatiu que no s'està fent una pregunta genèrica sobre què en pensen de la violència masclista, sinó que s'està preguntant sobre una cosa molt concreta, que són unes agressions sexuals múltiples que s'han produït en un espai concret on ells estan. Per tant, no és allò una pregunta que diguis, ui, és que ara em mullaré i potser la meva opinió... No, vull dir, és una cosa molt concreta.
Però sí, quines cares posaven? O quines? Tu com interpretes el silenci?
Simplement, per exemple, la pregunta no era en cap cas coneixeu els agressors o... En cap cas, era més a nivell personal,
al saber les notícies, com vau reaccionar, com us vau sentir, era això simplement. I a vegades no és una cara o negar-se a respondre la pregunta, sinó simplement deixar respondre la noia que tenien al costat.
Com això no va amb mi, no?
Exacte.
Va amb ella.
I no voler-se implicar, simplement és això, el silenci, més que una mala cara o no voler respondre la pregunta.
Montserrat.
Jo crec que hi ha dos factors que s'han de tenir en compte. El primer és que sí que és veritat que hi ha una onada contrafeminista per part de gent jove. També penso, perquè quan ets jove, i no parlo d'universitaris aquí, Silva, parlo de nens de 12 anys, han entès que el que és oficial i el que els fa ser contestataris és el masclisme. Llavors ells estan socialitzats al voltant d'un masclisme que és una simplificació del discurs de la culpa de tot és dels homes, no? Ells s'agafen això i se senten legitimats per tenir un discurs que vagi, per exemple, contra el que els diuen a l'escola, que poc o molt hi ha alguna mena d'educació sexual, alguna mena de discurs feminista, llavors ells entenen que el que va contra l'escola és ser masclista. Això és una cosa. I l'altra cosa, no me recordo de què anava a dir.
Pensava que només em passava
a mi. Només parlava la Laura mentrestant i tu vas pensar.
Estic dubtant de si volia dir dues coses. O si directament he dit, diré dues coses.
Però ens quedem amb una, de moment.
Pensava que aquestes coses només em passaven als grans i als boomers, no a la gent.
No, pot passar a tothom, si no vulguis l'exclusivitat, ara tampoc.
Jo d'esperit soc una senyora de 80 anys. Això funciona així.
Laura, què volies dir?
Jo, mira, enllaço una mica el que plantejava abans el Silva i el que plantejava ara la Montserrat, perquè jo crec que hem de tenir molta cura i anar molt en compte amb segons quins discursos segons els quals el feminisme ha polaritzat les coses fins a l'extrem que hi ha qui reacciona a la contra. Ara te'n recordes?
Sí.
Guarda-ho.
Vale. Doncs que hi ha qui reacciona a la contra perquè bàsicament aquest moviment, el moviment feminista, ataca els homes, no? Jo crec que ens hem de preguntar qui alimenta aquest relat. El masclisme no és la reacció davant del moviment feminista. El masclisme és com a tal, un posicionament polític que no, igual que no diries, bueno, sí que s'ha dit moltes vegades, lamentablement, i sense cap base científica, però igual que es deia i s'articulava un fals relat segons el qual l'independentisme havia despertat el feixisme, quan és una ideologia que fa molt de temps, no?, que està assentada en les bases ideològiques d'alguna gent, d'alguns espais de poder de l'estat espanyol i d'alguna gent que conforma la part de l'electorat, no?
Doncs el masclisme,
excuses, el masclisme, no?, i la misogínia no és una reacció davant del moviment feminista com a tal, és una reacció davant del que planteja el moviment feminista, que ja és una cosa com a assentada i que es defensa perquè hi ha algú que té ganes de defensar-la, no perquè, perquè neixi com a reacció a res, no? Uh-huh. I bàsicament en qualsevol cas, qui actua de forma misògina o masclista és bàsicament perquè tem que el que planteja el moviment feminista, que bàsicament és un canvi en l'estatu quo i una cessió de privilegis, o sigui, recuperar i copsar certs privilegis que sempre han estat del costat d'unes persones molt concretes a la societat, no? I aquí vol qui no té cap tipus de voluntat de cedir aquests privilegis.
I perdir el poder que tenia.
Sí, però compta en pensar que, i això és una mica el substrat a partir del qual Pedro Sánchez plantejava l'altre dia que el moviment feminista havia de ser, no estava bé el que dèiem Irene Montero, que potser era massa radical o massa poc inclús, perquè això feia que hi havia senyors, els seus amics de 40 i 50 anys, que reaccionaven a la contra. No. O sigui, si estan reaccionant a la contra, revisis, senyor amic de Pedro Sánchez de 40 o de 50 anys, revisis per què reacciona a la contra d'un moviment que, òbviament, ha de ser incòmode, perquè el que està plantejant és un canvi sistèmic, està plantejant un canvi en l'estatu quo i un repartiment més equitatiu dels privilegis. Llavors, si hi ha algú que reacciona a la contra, no és perquè el feminisme faci que reaccioni a la contra. Reacciona a la contra perquè, bàsicament, està en contra del que planteja un moviment que defensa la igualtat entre els homes i les dones.
Això la gent gran és normal, però la gent jove no té tant sentit, perquè no tenen aquesta base. Suposa que s'han estat educats.
Per això ens hem de plantejar qui hi ha darrere de tirar aquest discurs. Qui hi ha darrere de plantejar de forma, per tots els canals del món, que el moviment feminista va en contra dels homes, que el moviment feminista els arracona, que el moviment feminista els criminalitza. O sigui, qui està plantejant aquest discurs? Llavors, si veiem una mica quins són els perfils, quines són els partits polítics, les organitzacions, etcètera, etcètera, que van en aquesta línia, doncs podem saber qui li interessa.
Montserrat, molt ràpid, i deixem que tornim l'Anna, perquè encara no hem acabat,
En aquest sentit, sí que ho hem dit alguna vegada, que molts d'aquests joves, sí que és cert que a l'escola els donen una educació feminista i un discurs feminista, però la realitat és que molts d'aquests joves consumeixen molt TikTok, per exemple, que és una xarxa on es viralitza molt ràpidament, missatges que són molt simples. I sí que és cert, això que deia la Laura, que hi ha gent interessada en que certs missatges doncs es viralitzin i que arribin a la gent jove i que els absorbeixin d'una manera molt fàcil.
Anna, deies que sobretot havies parlat amb noies, sí, no? Perquè els nois no han volgut parlar. Diries que en general les noies que has trobat tenien por o que fins i tot han hagut de canviar alguns hàbits a l'hora d'anar a aquest centre comercial?
Sí, és una cosa que ha quedat claríssima després de parlar amb elles. I és que, com dèiem abans, fa un moment, són noies que viuen al costat del màgic i han anat tota la vida, que més tenen les edats de les víctimes, més o menys, i que, per tant, es veuen com una possible víctima, també. Llavors, això els afecta moltíssim a nivell personal i a l'hora d'anar-hi, en aquest centre comercial. Moltes persones deien que durant un temps havien preferit directament no anar-hi mai, i ara la gran majoria ens deien, això pràcticament totes, que només hi tornaven ara si anaven acompanyades. I això és una sensació d'inseguretat que ho ha resumit molt bé una noia de 16 anys amb qui hem pogut parlar.
Em vaig sentir una mica desprotegida pel tema de seguretat i tot això, i vaig començar a vindre menys o vindre només acompanyada amb amics, familiars i això, perquè no ho veia molt segur després del que havia vist.
Això és una cosa que la gran majoria comparteix. Totes estan d'acord que si venen per estar segures han d'anar amb un grup d'amigues gran, amb un noi o amb els seus pares, i això és molt significatiu perquè, sense dir-los res del tema més, moltes destacaven els lavabos, que és un dels llocs on hi havia agressions, com un dels llocs que els feien més por, i totes deien que havien canviat els seus hàbits a l'hora d'anar al lavabo.
Jo intento no entrar al lavabo directament.
La meva mare diu que no vagi al lavabo sola i que sempre, quan ella no estigui o està en un altre lloc, que el pare m'acompanyi al passadís.
Vergonya, però em faig acompanyar a la meva parella, que m'acompanyi a la porta al lavabo fins que surti, per si de cas.
Déu-n'hi-do, m'ha hagut d'arribar a aquest extrem.
És que és la teoria del terror sexual que explica molt bé la Nerea Barjola al cas del Càcer, a la microfísica sexista del poder, que ho desgrana una mica com es va articular el relat, aquest relat de terror sexual al voltant d'aquest cas, que totes les generacions hem tingut diferents casos al Càcer. El nostre és el de la manada, el de la gent que segurament les companyes que estem totes aquí, el nostre cas al Càcer és de la manada, i que bàsicament explica com es va articular tot un relat mediàtic perquè les dones tinguem por d'aventurar-nos a l'espai públic, quan sabem que la major part de les agressions es produeixen per part de l'entorn de la víctima, no? Del seu entorn social i familiar, no? Això és el que passa la majoria de vegades. Però fent aquest relat, i sobretot en el cas del Càcer tenia un sentit perquè era quan el moviment feminista estava prenent els carrers, no? Aconseguies una altra vegada que les dones es recluïssin una altra vegada dintre l'esfera privada.
Sí, jo soc una miqueta més gran que vosaltres i jo era molt petita, però sí que el recordo el cas del Càcer, i sí que recordo aquesta por, que potser encara hi ha una part que la conservo, a l'hora de sortir al carrer o de tornar sola a casa.
Absolutament.
Et recordes aquella sensació que tenies en aquell moment de por, i que ara es repeteix, no?, per altres exemples. No sé si t'has trobat, Anna, noies que anessin soles, o costava de veure aquesta imatge?
Costava molt. De fet, a una de les noies que he trobat que anaven soles, li he preguntat per això, li he preguntat, veig que vas sola, és que estàs aquí sense ningú o és que et trobes amb algú? I diu, no, és que ara em trobaré amb els amics i acabo de deixar el meu pare, que m'ha acompanyat fins aquí. Vull dir que era molt difícil veure noies soles, ja que la gran majoria això anaven en grup o anaven en parella o amb amigues. I ja per voluntat pròpia, per això que ens explicaven de que no se sentien segures anant soles, però també perquè moltes dels seus pares ja els deien que no podien anar sols o soles pel centre comercial. Això ens ho deia una mare que tenia claríssim que la seva filla no aniria, de moment, almenys durant un temps, sola pel centre. Així doncs, és que queda claríssim com els fets que han passat en aquest centre comercial han afectat la mentalitat tant de noies com de famílies, que ja els avisen de que no poden anar soles.
Diga, Silva.
Sí, no, anava a dir que jo, que a part de ser l'únic home de la taula, també sóc el més antic, no, per dir-ho. Abans del Càcer, no tot va començar amb el Càcer, vull dir que abans... A veure, el que passa és que, és a dir, abans del Càcer també hi havia aquesta sensació de que les dones no podien anar soles. No sé si hi havia hagut altres al Càcer, però el que vull dir és que, per exemple, a la meva generació ens van educar dient que les dones sempre se les havia... Jo tinc germanes, per exemple, també, no? I, per exemple, la meva germana, que em segueix, que són quatre, si sortia... sortia amb mi.
Eres el responsable, no?
Exacte. I ella no podia sortir sola, no? I jo sempre la devia acompanyar fins al moment que va tenir un nòvio, que aleshores, com que jo tenia un nòvio, saps?
Va canviar de responsable.
Clar. No, però és que això...
Els meus amics m'acompanyen a la porta de casa.
Clar, és que a nosaltres ens ho van ensenyar. I jo, per exemple, que només tinc fills nois, jo els he ensenyat a acompanyar a les noies a casa, i a vegades es troben...
Sí, això demanen. Estaria bé si les...
No, però és que el problema és que a vegades ells es troben en situacions que no... Sí, està clar, però és que normalment quan si se'n van soles, com a mínim tu els hi has d'oferir, i a vegades no s'atreveixen a oferir-ho perquè tenen por de que sembli que els hi estan com rebaixant, saps, el fet de que com és una dona l'ha d'acompanyar.
Però és que no cal que ho ofereixin, el que em refereixo és que potser si
que
són amigues
a
seves...
A nosaltres ens van dir que això era una cosa que havia de sortir, si et diuen que no, evidentment no.
Ja, però bueno, saps? Però hi ha moltes coses que segurament van dir gent de la teva generació que estaven molt mal dites.
No, ja, però vull dir que ara hi ha una... El que vull dir, al final, és que ara hi ha una certa confusió, no?, entre aquesta situació en què les dones, òbviament, tenen un lloc diferent del de fa molts anys, però a la vegada hem d'evitar que passi això que passa, que és que tinguin por quan van soles, no?, perquè es trobin amb homes, i aleshores els homes, que jo no he agredit mai ni a un home ni a una dona, ni tinc cap intenció de fer-ho mai, espero, en cap dels dos casos, el que ens van ensenyar era una sèrie de coses que ara potser les noves generacions no estan tan segurs de si són les
no,
que han de fer
també,
o no.
També és important el lloc des d'on es fa això, o sigui, una cosa és fer-ho perquè t'han ensenyat que acompanyar una dona és ser un cavaller, i l'altra cosa és fer-ho perquè realment entens que la noia té el relat del terror interioritzat i, per tant, tu l'estàs ajudant si l'acompanyes a casa.
Però és el mateix.
Sí, home, jo crec que moltes de nosaltres hem agraït més d'una vegada que ens acompanyessin a casa, eh?
Vull dir que és el mateix.
Jo crec que sempre vius entre voler ser lliure com un home i poder anar tranquil·la pel carrer i sola i sortir i tornar a casa a l'hora que et surti de...
Dins.
Però alhora tens aquesta por de dir, és que em pot passar alguna cosa per aquest terror que explicaves, no? I clar, sempre vius entre l'espasa i la paret de dir què és el millor. Clar. Però no sé com es pot eliminar aquesta por si passen aquestes coses, no? Perquè és molt difícil eliminar el terror sexual cada dos per tres tu veus a les notícies que hi ha hagut una violació en grup, que hi ha hagut una agressió sexual a un centre comercial, que és un lloc públic, que no haurien de passar enlloc aquestes coses, però en un lloc públic sembla que és més difícil i passen igualment, doncs aquesta por, i també de cara als pares que tenen menors a càrrec, doncs és difícil de gestionar-ho.
Jo només una cosa sobre el cas Alcàcer que ara comentaves, el que va ser un el cas Alcàcer s'erigeix com un paradigma de tot això, fonamentalment perquè va ser el primer cas que es va mediatitzar molt, i que hi havia
pel tractament informatiu.
No, exacte, pel tractament informatiu, i perquè hi havia com aquesta qüestió, no, el tema de l'autostop, que es va criminalitzar molt a les noies que van resultar agredides, violades i assassinades, no, se les va criminalitzar a elles per haver transgredit, com si diguéssim, la norma de la transgressió va ser el tema de l'autostop. I per això es va fer com tan viral i es va articular tot aquest relat del terror sexual, que no deixa de ser el mateix que ha passat aquest estiu, l'estiu passat, ara no recordo, amb tot el tema de les punxades.
Aquest estiu.
Que en realitat es veia, no? O sigui, alguns mitjans de comunicació van fer seguidisme d'exactament les mateixes lògiques que es van operar a l'hora de cobrir el cas Alcàcer, i després hem vist que en realitat la finalitat màxima que tenien els presumptes agressors era bàsicament infligir por a les noies perquè alimentar també aquesta base, aquesta idea del terror sexual, perquè no hi havia substàncies químiques en la majoria
pràcticament, ara no sé, no et diria que a cap, però em sembla que la gran majoria va detectar cap mena de producte químic.
O sigui, hi havia aquesta voluntat de dominació i aquesta voluntat de control i de terror sexual envers les noies que compartien el mateix espai d'oci en aquest cas, no? I després, que a mi em sembla molt bé que hi hagin homes que estiguin disposats a acompanyar a les seves amigues, companyes, nòvies o el que sigui a casa seva, però les noies, companyes i amigues, som autònomes i podem decidir si nosaltres això ens fa sentir bé. I això està bé, que nosaltres expressem la nostra voluntat.
Bueno, però al final és expressar-ho, perquè si no, en l'altra banda pots trobar algú, però, no ho dic per mi, ho dic pels nois,
que està bé que nosaltres...
Que no sàpiguen què hem de fer.
Però que està bé que tinguem agència per expressar la nostra voluntat, i després tenim molt en compte... Jo també tinc por moltes vegades quan torno sol a casa, i moltes vegades tiro d'estratègia amb amigues meves i els hi vaig dient, ei, estic aquí, o el que sigui, no?
Les noies jo les veig sempre amb el mòbil,
i
les claus a la mà, però que no perdem de vista el que sempre diem, no? Que moltes vegades aquest relat de la por també està políticament o fins i tot o mediàticament construït, perquè, insisteixo, la majoria d'agressions que es produeixen no es produeixen en l'espai públic ni en un carreró fosc per part d'algú que no coneixes. És a dir, també s'ha alimentat aquesta idea segons la qual si les dones sortim i caminem i estem, pues, jo què sé, amb una faldilla curta, hem begut de més i estem en un carreró fosc, doncs ens hi hem posat nosaltres, no? Sí. També és una manera preventiva de dir no t'hi posis amb això, i això és molt perillós.
Deixa un moment, que digues Montserrat molt ràpid, que vull tornar cap al màgic.
En el tema de ser acompanyada, sobretot, és important la nostra voluntat, perquè al final, si t'està acompanyant un home sol a casa... i tu no estàs en condicions, per exemple, del que sigui, doncs també hem de poder dir que no, o també les nostres amigues hem de poder dir ja l'acompanyo jo.
Mm-hmm. Anna, tornant al màgic, sí. Clar, després d'aquestes violacions múltiples es va dir, es reforçarà la vigilància. Tu t'has trobat que hi havia força vigilància, que era suficient, o la gent també que t'has trobat, què t'ha dit d'això?
A mi personalment no m'ha semblat que n'hi hagués moltíssima, és a dir, no és una cosa que m'hagi sorprès. També vull puntualitzar que no sabem exactament quanta n'hi havia abans o com funcionaven o com s'organitzaven. Això també és important dir-ho, perquè a més era el migdia i potser eren moments de baixa afluència i hi havia menys personal. Però és veritat que la gent, tant botiguers com la gent jove que ens trobàvem, ens deia que es trobaven a faltar que es reforcés més aquest punt de la vigilància perquè no se sentien segurs encara i creien que podia ser una possible solució. Sí que és cert que n'hi havia alguns vigilants que passejaven per les botigues, pels diferents pisos, i que anaven controlant, però eren pocs. I això ens ho deien també les mateixes noies.
No he vist cap persona directament, cap policia, cap persona de seguretat que vagi mirant, ni vagi patrullant, ni vagi fent res.
Com dèiem, sí que hi havia gent en aquell moment, un parell de persones almenys, però és significatiu que una noia que portava estona passejant per allà no n'hagués vist cap. També alguns botiguers ens deien que està reforçat amb, per exemple, Mossos d'Esquadra, que passen per allà en algun moment del dia, però que...
Tu n'has vist durant l'estona que has estat?
En aquell moment no.
També un dels punts, ara ho dèiem, no? Un dels punts així més crítics és el dels lavabos, que van sentir amb aquestes noies doncs, que moltes han canviat els seus hàbits i van acompanyades o demanen anar-hi amb una amiga o que la seva parella es quedi al passadís. Has anat als lavabos també, Anna?
Sí.
Què t'has trobat? A veure...
Doncs res fora del normal, res. Eren uns lavabos normals, vull dir, no, en aquell moment no hi havia ni gent, però tampoc hi havia seguretat especial en aquest punt, i de fet això és una cosa de la que s'ha queixat una de les botigueres amb qui hem parlat.
Jo veig que està igual que abans. Aviam, normalment quan passa alguna cosa aquí truquen els Mossos, però realment de seguretat al centre comercial hi ha molt poc. A dalt mateix, si vas als serveis, no hi ha res, ni tipus de seguretat. A mi en tota la planta hi ha un, i a la planta de baix hi ha un altre, llavors hi ha molt poca seguretat.
O sigui que, en aquest cas, quan jo hi he anat tampoc n'hi havia, no sabem si és efectivament perquè era un moment que no hi havia gaire gent i potser estaven focalitzats en altres punts del centre, però és un punt que no estava cobert.
A veure, és evident que també no es pot blindar el centre comercial i no es pot posar un cordó policial perquè la gent vagi a un lloc, a un espai d'oci. Però sí que dèiem que aquesta última agressió que hem sabut avui, que es va produir fa una setmana, s'ha produït a l'aparcament, que és una zona diferent a la que s'havien produït les violacions múltiples.
Sí.
No sé si has pogut anar o no a l'aparcament, Anna?
Sí, també.
Què t'hi has trobat?
Doncs quan hi he anat, el primer que m'ha sorprès és que era un pàrquing gran i tirant a fosc, però bueno, res que
s'està... Normalment ja ho són, no?
Ja ho són, vull dir que tampoc era res excepcional ni molt exagerat. I en aquest cas sí que hi havia una petita oficina, en aquell moment amb dos treballadors, i un d'ells estava dins, mentre que l'altre en aquell moment sortia a fer una ronda de vigilància pel pàrquing. M'han explicat que la fan cada hora i mitja, però clar, era una persona per tot el pàrquing, llavors també... era un pàrquing bastant gran en aquest sentit.
I deies durant aquesta estona que havies parlat amb botiguers, sí, amb botigueres, gent dels comerços, no sé fins a quin punt ells també ho estan notant, tota aquesta mala publicitat que està tenint aquest centre comercial, s'estan notant també pel que fa a les vendes, a l'afluència de públic en el centre comercial?
Sí, tots ells deien que noten molt com les notícies i el tema de les agressions està afectant directament a la reputació del centre i que això faci que hi ha menys gent, efectivament. Llavors, precisament una d'elles ens deia... És que quan surt la notícia, la següent setmana notem que baixa moltíssim l'afluència de gent i perdem moltes vendes. Llavors ja les comencem a recuperar, però just quan surt la notícia es nota molt. A més, la majoria també explicaven que entenen perfectament la sensació de la gent que prefereix no anar al centre quan surt la notícia. O sigui, ens deien, no, és que si fos el meu cas...
No?
Exacte, elles perquè treballen allà i ens deien, jo sé que aquí... Si vas un dia normal, doncs potser no et passa res. I
no ha de perquè ser un lloc de
exacte,
risc,
no és,
aquest.
No és que entris i sigui terrible, però sí que elles ens deien que entenien perfectament a les famílies o a les noies que preferien directament no anar-hi.
Les vendes baixen bastant, la gent no ve, té por, és molt desagradable. Jo em poso la pell de la gent i jo soc mare i aniria a un sitio que sigui més segura. Més de res, a la meva filla li diria, no vagis.
La majoria ens deien això, que esperen que amb un reforç de vigilància això es pugui solucionar i que amb el temps s'acabi oblidant tot el que ha passat en aquest centre, però saben que és complicat i que ara mateix està afectant directament aquesta reputació i, per tant, a les seves vendes.
Voleu afegir alguna cosa més?
Que se'ls digui als nois. Nois, no hi aneu, no? Perquè en realitat nosaltres, les dones, no som les que agredim. Són els nois els que agredeixen, són els homes els que estan agredint, per tant.
I el que ha acabat canviant són els hàbits de les noies, també.
Estaria bé,
no?,
que alguna vegada no es posés la mirada sempre culpabilitzadora i inquisitorial cap a la dona, no? Que en realitat som nosaltres les que ens agredeixen, no nosaltres les que ens agredim, les que agredim. Per tant, estaria bé que si una mare li hagués de dir a algú que no anés als llocs per no patir una agressió o perquè no hi hagués cap tipus d'agressió, doncs que fos els homes que no hi anessin.
Silva, alguna cosa més?
Sí, jo volia fer un comentari, no sé si em pensava en parlar, però sobre la notícia que ha sortit avui, però la notícia d'avui, l'agressor també és un home, però l'agredit és un noi. I he sentit, jo suposo que potser no ho he expressat com volia o s'ha equivocat, però he sentit que deia l'alcalde de Badalona...
Sí, Xavier García Albiol.
Sí, que era diferent perquè en aquest cas hi havia hagut consentiment. Bueno, escolta'm, no,
una persona de 13 anys no pot donar consentiment.
Bueno, és que clar...
deia que... ell ho deia, que havien quedat, sí, que, però clar, l'edat de consentiment...
No, però jo he sentit la paraula
consentiment. No té res a veure, sí.
No, és perquè quedi molt clar que un menor de 16 anys no pot donar mai consentiment per tenir relacions, perquè si el dona és igual, perquè...
És 14 quan és... anys l'edat de consentiment ara mateix, es va canviar la llei, abans era dels 16 i ara és 14.
En tot cas, quan hi ha diferència d'edat, a vegades es pot ponderar, quan hi ha poca diferència d'edat entre una persona i l'altra, però quan és un adult de 23 anys i ell té 13, que és el que ha passat avui, que són dos homes i un té 23 i l'altre té 13, aquí no hi ha consentiment possible. Això és un delicte, és igual que hagin quedat per les xarxes, que no hi sigui o sembli més gran, que hagi dit que sí o que no, això és un delicte, com una casa, val? I per tant és una agressió sexual, o sigui, no hi ha res a discutir, no es pot dir que aquí hi ha hagut consentiment, no es pot dir això. No,
dic, ara pensava, sentint aquesta mare que deia que li deia a la seva filla que no anés a el màgic, pensava que els nois que han parlat, els nois joves que heu entrevistat, deien que tenien por de que els linxessin a les xarxes socials o que sortís als mitjans i tal, i les noies tenen por de que les violin. O sigui, realment quan diem que la por canvia de bàndol, és que la por no està canviant de bàndol. És que les pors són molt diferents aquí,
Ho he dit al revés, Volia dir que l'edat de consentiment es va pujar fins als 16 anys.
M'has fet dubtar.
Sí, perdoneu, jo m'he confós amb les dues xifres. No, evidentment,
una mica glaçat, perquè
es va canviar.
No he volgut dir res, però m'has deixat una mica com...
M'he equivocat jo, i evidentment
és
als 16 anys, es va canviar.
Per sota els 16 anys no pot haver-hi consentiment. Si hi ha consentiment és igual, o sigui, que el noi o la noia digui que sí que està d'acord en tenir relacions amb persones més grans. Per cert, si no heu vist, que segurament, potser sí, estan fent aquesta temporada nova de Cites Barcelona, i una de les històries va d'una noia que... diu que té 18 anys, que ha contactat amb una persona que no se sap quants anys té, però que és bastant més gran, com a mínim un noi, un senyor que té 40, i que es veu que a ell li agraden les noies joves i a ella li agraden els senyors grans. No explico al final, però resulta que al final ella no tenia... No tenia els 18, no els havia complert encara, si faltaven uns mesos. I és veritat que no li havia dit la veritat. I no el vol denunciar perquè efectivament hi ha hagut consentiment, és a dir, havien quedat conscientment, el que passa que la història no acaba bé.
Espero que no estigui plantejada d'una manera de que es pugui justificar, aquesta, no sé com, no l'he vist jo, però en tot cas espero que no hi hagi aquest final.
Com que no vull explicar, no sé si l'heu vist vosaltres,
sí, l'has vist?
Jo no l'he mirat perquè el tema del doblatge i el tema lingüístic m'ha fet enfadantíssim, que dic, jo no la miraré.
Aquesta era en versió original.
És igual, no vull ni mitja visualització els vull donar, és insultant el que han fet.
Sí. Tu sí que l'has vist, Laura?
A mi em va deixar una mica planxada al final. Sí, a mi em va deixar una mica planxada al final perquè crec que el missatge que s'acabava enviant era que finalment era no culpa de la noia ni moltíssim menys, però sí que es posava la responsabilitat amb ella perquè al final ella havia mentit, no? Mm. Llavors hi havia una certa pàtina de criminalització cap a la noia perquè no hauria hagut cap tipus de problema, o s'entenia que malgrat que l'home era molt més gran que ella no hi havia cap tipus de problema, tot i saber, perquè l'audiència, no?, tal com es presentava la noia, ens pensàvem que tenia 18, 19, 20 anys màxim, i la diferència d'edat era substancial, i això implica moltes altres coses que són perfectament legals, però implica que, bueno, hi havia un home que relacionava amb una dona des d'una esfera de poder diferent a la que ostentava la noia, que era molt més jove, no? I per tant els seus recursos culturals i socials eren molt, molt diferents, molt
clar,
més limitats.
Però fixa que si ho fixem tot amb el consentiment i és major
d'edat... No, era legal fins al moment en què sabem que o érem una menor d'edat en el moment en què sabem que la noia havia mentit. També em va fer la sensació que es posava el focus sobre la noia, se la criminalitzaven en certa forma perquè ella havia mentit, i dos, al final veiem que el noi marxa de l'hospital i tot el focus i la càmera va parar sobre del noi que agafa el taxi i marxa. A mi la meva pregunta va ser, i què li ha passat a la noia? Jo vull saber què li passa a la noia, com està la noia, i això
que no volem fer no més espòilers. Sí. Avui que volíem saber, doncs, conèixer també de primera mà quin és l'ambient que hi ha al Màgic i també saber l'opinió, doncs, de la gent que fa ús d'aquest espai d'oci diàriament i quines sensacions tenen, doncs, després d'aquests fets que han passat. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i de seguida acabarem la tertúlia perquè se'ns ha fet tardíssim, canviant de tema.
RAC 1.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A tu que t'agrada el Pirineu i la natura, no pots deixar de visitar Mont Natura Pirineus. Aquest estiu no et perdis aquest allotjament únic, les activitats de natura i la restauració tradicional dels Pirineus.
Més informació a montnaturapirineus.com. Desconnecta i relaxa't a la natura.
Estrena un Volkswagen aquest mes de juny a Sarsa Volkswagen amb quotes d'escàndol. Això no passa cada dia, només durant el mes boig de Sarsa Volkswagen. Aconsegueix aquest mes de juny el teu Volkswagen Taigo o Volkswagen Tiguan amb quotes d'autèntic escàndol i amb entrega immediata. A Sarsa Volkswagen, concessionari oficial a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa.com.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. SmartCuines.com.
RAC 1.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Us volia preguntar si heu vist les entrevistes d'aquesta setmana a Sánchez i a Feijó, a El Hormiguero. Les heu vist senceres? Heu vist talls? A veure, Silva.
No, no, jo senceres, sincerament, no. Vaig pillar un tros del Sánchez i després ja no. I ahir vaig veure talls de Feijó després sí. d'haver-ho, després de que ja ho havien fet, el que van posar a les xarxes, no? O sigui, he vist trossos. He vist també les audiències, que són molt similars.
És, que, és no? el que us anava a dir. Sí. Us ho pregunto. Bueno, no sé si la resta l'heu vist, Núria, tu... Per...
Talls, he vist talls. Senceres, no.
Jo s'ha de fer com amb cites, ni mitja visualització. Però només...
Jo
però has de posar una mica la temperatura a Twitter per veure com ha anat la cosa, però no ho has de mirar.
Sí, però tampoc, perquè tampoc és en català, no? És per això?
No. És perquè Pablo... Bueno, és igual.
Sí. Ho deia sobretot per les audiències, per les audiències que deia ara el Silva, sí. perquè, clar, el global de l'Estat, el programa més vist va ser el de Ian Feijó, va ser més vist que el de dimarts amb Pedro Sánchez, va fer 155.000 espectadors de diferència, per tant, Feijó va guanyar les audiències a l'Estat, però aquí a Catalunya va guanyar Sánchez, que li va treure 54.000 espectadors a Feijó. Per tant, potser aquí hi ha una primera lectura, no? També.
Bueno, la lectura no serà massa allunyada de la realitat. Si al final els resultats electorals fossin que el PP guanya les eleccions, estic segur que Catalunya no les guanyarà, no? Això no cal ser un expert en política com per veure que probablement a Catalunya segurament el PSC treurà el millor resultat, no? Ara jo no faria aquesta lectura tampoc en clau electoral. Potser la podem fer en el contingut, en el tracte, o fins i tot amb la perspectiva del programa,
el que pensava, no? En aquest sentit és que a Pedro Sánchez se li pressuposa una comoditat en aquest tipus d'entorns, en aquest, i en el plató de l'Hormiguero, que a Feijóo no se li pressuposa. Llavors pot ser que hi hagués molta gent encuriosida.
A veure com se'n surt, no?
Que és una cosa que a Catalunya no passa, perquè a mi si el Feijóo la caga més o la caga menys, més estan igual.
És veritat, bueno, potser hi ha gent a Catalunya que sí que li interessa. Tu no ets tot Catalunya.
Ja ho veuré l'endemà a Twitter.
També són, no ets tot Catalunya, tu.
Bueno, bueno.
Creieu que, però, que els han afavorit o que els han perjudicat aquestes entrevistes a Elon Musk? O a qui ha afavorit més? A veure, Núria, digues.
Que Pedro Sánchez, almenys en els talls que he vist, se'n va sortir bé. Per tant, crec que a l'hora de debatre o de fer un intercanvi dialèctic és molt millor Pedro Sánchez que Núñez Feijóo. I, de fet, d'aquí ve a que Pedro Sánchez posés sobre la taula el fet de fer tants debats amb el líder del PP, perquè creu que amb el cos a cos, sempre que s'hi ha enfrontat, ha guanyat Pedro Sánchez. En el cas del Senat, que és l'únic lloc on han pogut confrontar en aquesta legislatura, a la sensació del PSOE quan hi ha hagut un cara a cara és que ell ha sortit molt més reforçat. I llavors suposo que per això doncs volia tants cara a cares en aquesta campanya per intentar recuperar l'empenta electoral que no té segons les enquestes.
Clar, això és un altre tema, no? Ara mateix Feijóo ha rebutjat, crec, no participarà en els debats a quadre que hi ha convocats, que sí que han acceptat de moment Pedro Sánchez i Yolanda Díaz i Santiago Abascal. N'hi haurà un de moment confirmat el 14 de juliol, que és a la meitat de la campanya, a la SER. Després n'hi haurà un altre, només 4 dies abans de les eleccions, el 19 de juliol, a Televisió Espanyola. Però Feijóo, la justificació que ha fet és, diu que no hi vol anar perquè això no va de 4 candidats, sinó que també hi han d'anar els socis de govern del PSOE. No sé si s'acaba d'entendre aquest raonament que fa Feijóo en aquest sentit, per dir que no vol anar a aquests debats a 4 i en canvi sí que vol anar aquest cara a cara amb Pedro Sánchez.
És a la Pública el de 4? Que és a Televisió Espanyola?
És a una de SER, l'altra Televisió Espanyola.
O sigui, els de 4 a la Televisió Espanyola? Sí. Ho dic perquè aquí, primer, jo crec que s'equivoca el Feijóo dient que no vol anar a debats, perquè si sobre ho diu... El que
després a Televisió Espanyola, perdó, n'hi haurà un altre... el 13 de juliol, que es farà amb els portaveus parlamentaris del PSOE, de Vox...
Ho dic perquè jo vaig estar 5 anys com saps de Televisió Espanyola i el tema dels debats sempre era un collon considerable.
Perquè no seríem líders, sinó que seria gent dels partits.
Però hi ha un tema que és que l'esdeveniment mediàtic d'aquestes eleccions, és a dir, de campanya electoral, no serà en cap d'aquests debats, i és que per orientat que tingui més de 30 anys i ens estigui escoltant, Pedro Sánchez anirà a la Pija i la Kinky.
Sí.
És que això és molt fort, perquè jo de veritat...
Jo no tinc per què
ho hem explicat aquest matí. Crec. A veure, explica-ho per si hi ha algú que no.
Jo com sóc un boomer estic allà, però
aquí... Per l'orientat major de 30 anys, això és una dada important, perquè si no us explico jo, potser no us explicarà ningú.
Li han fet una proposta a través de les xarxes, no?
Una proposta a través de Twitter, un podcast que es diu La Pija i la Kinky, que és del Carlos Peguer i la Marian G, i li han dit, perquè l'han convidat. És un podcast que sí que és cert que ha tingut amb convidats com la Rosalía o... que hi ha gent bastant important, però que hi vagi el president espanyol, doncs penso que és bastant gros, i penso que és intel·ligent per part de Pedro Sánchez anar-hi, perquè arribarà un públic que segurament potser hauria votat Sumar, i després d'escoltar-lo a la Pija i la Quinti, doncs potser s'ho plantegen.
Votaran al Sánchez, vols dir? No, jo...
Home, sentir Pedro Sánchez parlant del que es parla allà, que són de que el nòvio t'ha posat les banyes i de que ets una desquiciada, i això és el que es parla allà, vull dir, aquest, el to del podcast és aquest. Jo crec que si és capaç de surfejar aquest to, hi haurà una humanització que li pot jugar a favor a l'hora d'arribar al públic més jove.
Però jo precisament crec que és el que va guanyar l'altre dia l'Hormiguero, tot i que és veritat que la seva actitud és una mica de... Jo puc amb tot, perquè realment té aquesta facilitat de comunicació, però és veritat que això a vegades també pot ser un problema, perquè la sensació que donava és que s'estava menjant el teu amic,
sí,
Pablo Motos. Sí, sí. Això és veritat.
No, i també en el sentit de... És a dir, hi ha una línia entre caure simpàtic i perdre una mica la credibilitat política, vull dir, has de semblar com a mínim una persona de confiança per governar un país, no?
Sí, i en canvi crec que el Feijóo en aquest format, el format d'aquest que segurament era més còmode per ell, li va anar bé. El que ja no li va tan bé, efectivament, és el tema dels debats, i crec que s'equivoca, que és el que estava dient, rebutjant sobretot primer, perquè si fan aquest debat de 3, que ja ho veurem, perquè clar, un debat de 3 al final, dius quina justificació és, si ja, per exemple, per què no van els representants dels partits catalans o dels bascos, no?
Vull dir, bueno, això... La Televisió Espanyola organitza aquests dos, aquest en principi 4 i després el que hem dit amb els portaveus parlamentaris.
Ja, però és que la Televisió Espanyola, ja t'estic dient que el dels portaveus el fan cada any per cobrir-se davant de la Junta Electoral, amb el cara a cara, però el dels quatre això no s'ha fet mai, ni havia passat mai, i aquí el que estarà durant palmes és l'Abascal, que estarà encantat de la vida d'anar ahir sol a representar un espai davant dels altres dos, no? Encara que els altres dos se'l mengin o no se'l mengin, no sé què passarà, això ja no ho sé, però crec que a veure, fer un debat a quatre, primer, si el fan és un error que el Feijóo no hi vagi, però a la vegada està per veure què dirà la Junta Electoral, val? Perquè a Televisió Espanyola com a mínim, una privada seria diferent, però a Televisió Espanyola com a mínim crec que no hi ha precedents.
Això no ho sabem encara i veurem què és el que acaba passant i si s'acaba fent o no a tres. No, vull dir que ja ho veurem, però l'altre debat, que és el que vull li ha plantejat també sobre la taula, és el paper que estan jugant un i altre en aquests dies encara de precampanya. Vull dir, avui és dijous, per tant, falta just una setmana avui perquè comenci la campanya. Sí que també ahir Feijóo se li va preguntar per aquests pactes amb Vox, per tot el tema del feminisme. Vull dir que també se n'haurà d'anar sortint una miqueta d'aquestes qüestions amb aquests pactes previs que hi ha hagut en Vox a moltes comunitats, i veurem com Feijóo intenta esquivar o no també aquest debat de pactes amb l'ultradreta, no?
Sí, perquè en un primer moment semblava que volia doncs que no fossin tan visibles o si més no, perquè no li restessin tantes perspectives electorals de cara al 23J, però els pactes que ha fet han sigut descarats, i a banda que Vox li ha plantejat una guerra ideològica que ell ha acceptat, perquè quan substitueix...
Això està la Laura, que m'ha mogut el micròfon, no us espanteu.
Perdó, pensava que no faria soroll, perdó.
Fan molt de soroll aquests micròfons. Digues, Núria,
no,
perdó.
Que quan ha plantejat violència masclista i ha acceptat que substitueixi per violència intrafamiliar, doncs el PP està assumint el marc de...
Que hi va fer una justificació, no sé si heu sentit la resposta que va donar ahir, en aquesta pregunta que li va fer Pablo Motos, que va dir que igualment quedava recollit a la llei i que per això justificava que s'hagués canviat violència intrafamiliar per violència masclista. No sé si li va afavorir gaire aquesta resposta, tampoc.
És que el que ha fet fins ara és no donar un posicionament clar davant de l'extrema dreta, perquè hem vist amb el cas d'Extremadura sí. Claríssim. O sigui, primer la senyora Guardiola va sortir a plantar cara a Vox amb un discurs molt clar, després ha fet marxa enrere, i en el cas del País Valencià i les Balears no només estem parlant dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI, sinó que el català és el principal damnificat dels pactes.
Sí.
El que passa que jo, perdoneu, el tema de lo de les dones estic d'acord, però el tema de la llengua en aquests dos llocs, tant a València com a Balears, jo crec que respon a les majories que han guanyat les eleccions en els dos casos.
Sí, és que el Partit Popular,
crec que això, clar,
el Partit Popular clar, pensa exactament el mateix i defensa clar, exactament el mateix que Vox en relació amb la
llengua. I han guanyat les eleccions,
llengua.
Saps què vull dir? És a dir, no, al final es respon a la voluntat. Això no crec que els hi perjudiqui ni els votants del PP ni els votants de Vox.
No, jo tampoc penso que els perjudiqui.
L'únic dubte que jo tinc és...
A Catalunya
pot ser. No, però jo no he dit a Catalunya, estava parlant de les Balears i a València. Sí, a Catalunya estic d'acord, però és que a Catalunya tampoc... O sigui, jo crec que l'aposta que ha fet el PP per Catalunya, sincerament, és que no es deixin, que no pujarem una miqueta, que no es deixin com estar, i no creuen que no necessiten Catalunya. Crec que...
Laura, per tancar aquest tema...
Sí, no, jo crec que Vox... encara aconsegueixen ocupar governs, jo crec que ja ha guanyat en el moment en què ha aconseguit dretanitzar el partit, que tècnicament era d'una dreta moderada, que és opinable, això, com és el Partit Popular.
Dreta, per tu tota la dreta.
No, però bueno,
va, deixa que acabi.
Anem a dir el partit que defensava una ideologia no d'extrema dreta, que era el Partit Popular.
Històricament la gent que ara està a Vox estava al PP,
sí,
vull dir. Ja.
Però bueno, que tècnicament no, el PP no defensava una opció política, una opció ideològica tan extremista d'extrema dreta com és Vox, i ha aconseguit dretanitzar aquest partit i ha aconseguit que absorbeixi part dels seus postulats. Amb la llengua segurament no ha tingut cap tipus de problema en fer-ho, però segurament sí que ha tingut més reticències amb la qüestió de la violència masclista, la violència de gènere, que ha acabat substituint per violència intrafamiliar, quan la postura del Partit Popular no havia estat aquesta. Però tot i així, han acabat assumint les tesis i postulats de l'extrema dreta, perquè es deuen calcular que això no els deu passar factura electoral.
Va, tanquem aquí la tertúlia. Núria Orriols, Laura Aznar, Gemanel Silva, Montserrat de Meson. Gràcies per acompanyar-nos. Fins la setmana
Gràcies.
Que ve. Passen gairebé 2 minuts de les 10 de la nit. Actualitzem la informació. Silva, que no veu que els micròfons estan oberts encara. En fi, Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Protecció Civil demana extremar la precaució en les properes hores davant la nova tongada de tempestes que tenim ara mateix a Catalunya. Demana evitar acostar-se a rius, rieres, torrents i barrancs que poden baixar amb força. Això després d'una tarda marcada per pluges torrencials i en què els bombers han hagut de fer una seixantena de sortides. De moment, cap incidència greu.
Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs mira, fa una hora tenim unes tempestes, sobretot cap a les comarques de Lleida i extrem sud del país. Ara han anat arribant també alguns sectors encara de Ponent, però van arribant a la Catalunya central. Una tempesta forta que s'ha format també ara mateix al Vallès Occidental va avançant cap a més sectors de les comarques de la meitat est de Catalunya. Pluja que ja veurem si arriba a Barcelona i entorn. Si ho fa, serà de manera més feble. I a les comarques de Girona també sembla que les precipitacions seran menys importants. Al llarg de la nit aniran desapareixent. Demà matí tranquil. Menys a fogó a primeres hores. Serà una nit de més bon dormir on aquests últims dies doncs, ha costat una mica agafar el son. I més fresca o més freda a l'interior i al Pirineu. A la tarda, demà a la tarda, ruixats i tempestes. A partir del migdia, al llarg de la tarda, vespre i fins i tot primeres hores de nit cap a les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, amb temperatures que reculen també al centre del dia, tret de la Costa Daurada i el Camp de Tarragona, on es mantenen o pugen una miqueta.
Gràcies, Abel.
Fins ara, que vagi bé.
I precisament pendents de la pluja i el Festival Vida, a Vilanova i la Geltrú i a Barcelona i al Grec 2023, que justament dona el tret de sortir d'aquesta hora, la companyia australiana Gravity and the Myths inaugura aquest festival. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, com tota bona inauguració, aquí encara no ha començat el Grec 2023, hi ha uns minuts de retard, la gent de fet està acabant de prendre posicions i asseient a les seves cadires. Us hem de dir que per ara aquí el temps sembla que respecta, de fet a l'entrada, com ja és un clàssic el Grec, es reparteixen els ventalls de paper amb el logo de cada any, aquí la gent els està fent servir a cor que vols, però fa una estona que ha començat a llampegar i a cada llampec la gent fa una mica més de cara a preocupació. Tot i això, des de l'organització ens asseguren que com que no plou la cosa tira endavant, l'espectacle de continuar i per tant queden pocs minuts, res, esperem que amb el temps que la gent acabi de prendre la seva posició, que comenci aquest The Pulse, que es fa en col·laboració amb el Cor de Noies de l'Orfeó Català i que donarà el tret de sortir del Grec 2023.
Doncs creuem els dits, Maria, que vagi molt
sí.
bé.
Fins ara.
Fins ara, bona nit. I demà és l'últim dia, Pep, per presentar la declaració de la renda.
Aquest divendres acaba la campanya que va començar l'11 d'abril. En aquesta campanya Hisenda preveu haver gestionat en total 22,9 milions de declaracions. L'agència tributària multarà tota aquella gent que tenen l'obligació de presentar-la i ho fan fora de termini.
Gràcies, Pep, bona nit.
Fins ara.
I als esports, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Estem molt pendents del mercat que el tenim mogut, amb Brozovic com a possible nom propi, també Oriol Romeu. Intentarem ser Itàlia, Girona, aquests possibles pivots que poden arribar al Barça, també Arnau Tenes, novetat sobre el seu cas, parlarem amb un company seu a la selecció sub-21 i tota la complicada situació de mercat també al bàsquet amb el no de Panther al Barça i la seva renovació amb el Partizan, ho parlarem amb el Mundet.
Doncs escoltem a partir de 2:15. Gràcies, Dani, que vagi bé, bona,
bona nit.
Passen 5 minuts de les 10 de la nit, una petita pausa i no us perdeu l'entrevista que farem a continuació amb una víctima de violència masclista.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
A Abacus tenim tot el que necessites per l'estiu. Pilotes, raquetes, estels, ruixadors, patinets, jocs de viatge i també quaderns de vacances i llibres de text. Acumula 100 euros en compres a Abacus i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. Fins al 31 de juliol. T'ho expliquem tot a les nostres botigues o al web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Torna el Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut. Dona vida al teu exterior.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant amb caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats a entrada lliure.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Associació Cultural dels Reiers de la Noguera Pallaresa i amb la col·laboració de Borges.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen 7 minuts de les 10 de la nit. Avui, malauradament, hem de parlar d'un nou cas de violència de gènere. Aquesta dona que ha mort assassinada per la seva parella després de llançar-la per la finestra a l'Hospitalet de Llobregat. I, com dèiem abans, amb aquestes ja són 6 les víctimes que hi ha a Catalunya aquest any. Sortosament, però, no totes les històries de violència acaben així. I el 9C avui hem parlat amb una noia molt jove, víctima de violència masclista dins l'àmbit de la parella. Fa temps que es recupera gràcies a l'atenció que ha rebut en un CIE, que són els serveis d'intervenció especialitzada en aquest tipus de violència. És un nom fictici, però aquesta que sentireu ara és la història de l'Emma. Hola, Emma, com estàs?
Molt bé.
Quant de temps fa que vens aquí a aquest CIE?
Pues ara ja farà 2 anys, des que van obrir, quasi.
Costa de veure-ho per un mateix quan s'està dins d'una situació com la que tu estaves passant? Necessites que hi hagi com alguns senyals d'alerta o tu mateixa te'n vas adonar d'aquesta situació?
A mi em va costar, vaig estar molt temps negant-m'ho a mi mateixa, després apareixen com els malsons o les males sensacions.
Quan eres més jove, tot i que ara ets molt jove, no sé si vols dir l'edat que tens.
22 anys.
22 anys, quan eres encara més jove, no sé si mai vas arribar a pensar que et podries arribar a trobar en una situació així, o sempre penses que això els hi passa als altres, o això ho veiem a la televisió o ho sentim a la ràdio, però a mi això no em passarà.
Justament em va costar assimilar el que m'havia passat perquè jo era molt partidària, o sigui, estava molt a favor en que les víctimes parlessin i tot, però sempre ho veia en un tercer plan, de a mi mai em passarà, de ja està, és a les altres, i quan em va passar a mi era com no pot ser que jo també sigui una víctima, i em va costar.
Això et genera com una certa contradicció entre el que tu creus potser racionalment i el que sents en aquell moment?
Sí, estic encara visquent una mica en contradicció de dir espero i rezo per que m'ho hagi inventat tot, però no és el cas, per desgràcia.
Com s'arriba a una situació així? És a dir, és progressiu, va passant i no te'n vas adonant fins que hi ha un dia que hi ha alguna cosa que et fa saltar algun tipus d'alarma, o sí que hi ha alguna cosa que és molt clara que marca com un abans i un després?
Bueno, jo crec que hi ha de tot, que si tu ja tens les eines, potser amb una mínima alerta ja ho notes, però jo crec que alertes hi ha. Quan estàs amb aquesta persona que d'alguna manera acabarà abusant de tu, ja sigui psicològicament, físicament, el que sigui, segurament ja hi ha alertes. Però bueno, jo no les vaig veure fins al final.
Quan vas arribar aquí, recordes el primer dia que vas arribar aquí al CIE?
Sí, me'n recordo.
Quins sentiments o quin record tens d'aquell moment, de veure't tu ara com externament, de quan vas arribar aquí?
Em recordo molt com petita, que encara no tenia res clar de mi, del que estava passant. Me'n recordo que venia amb ma mare i havia passat pocs mesos des de que s'ho vaig explicar, i així estava encara remoguda. I bueno, va ser com un sentar-se i veure que, bueno, que la realitat és que puc rebre ajuda, puc estar acompanyada, no fa falta que ho passi sola, que això em feia por.
Por al fet d'haver de venir aquí sola o d'haver de passar per tota aquesta situació sense un suport?
Sí, de passar per tot això sense un suport ni res. Jo mateixa a mi casa anar-ho superant i veure a l'estrès posttraumàtic en què se m'està reflectint i a veure com ho supero, quines eines trec d'un.
Perquè dius, però sí que ho vas poder explicar a la teva família, que ells ho van entendre, no?, i que també t'han donat aquest suport.
Bueno, jo vaig tardar en explicar-ho a ma mare com un any i mig després de que passés tot, I el primer que vaig rebre van ser crits, enfadada de... Però com no em vas trucar, aquell dia, com no vam anar als Mossos o el que sigui. I bueno, aquell dia va ser fatal, el dia que us ho vaig explicar. Però el dia següent, ja pel matí, ja es va aixecar, no em va dir res, em va buscar, em va abraçar i ja tot va anar bé, d'ella va estar allà amb mi, acompanyant-me, dient-me bueno, què hem de fer ara, què necessito. I va ser molt fàcil. Després per la part del meu pare, bueno, us ho va explicar a mi mare perquè ho preferia. Per sort he estat molt acompanyada amb ells.
Ens acompanya també l'Esther Porcel, que és la directora d'aquest servei d'intervenció especialitzada. Esther, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
La situació que ara ens explicava l'Emma és la més freqüent de les noies, les dones que arriben a aquest servei?
L'edat afecta bastant el tipus d'àmbit o forma de violència masclista que està patint. Sí que és veritat que en les noies més joves la principal violència que s'estem trobant és en l'àmbit de la parella, però també violències sexuals en la seva infantesa i en la seva adolescència, violència sexual produïda no dins de l'àmbit de la parella, sinó per algun familiar, alguna persona coneguda o alguna amistat.
Segurament hi haurà molta gent que és la primera vegada que sent aquest nom, servei d'intervenció especialitzada. Explica'ns quin és l'objectiu final d'aquests espais.
L'objectiu final és que poder identificar que hi ha una relació abusiva, si de l'àmbit o de la forma, repeteixo molt això perquè podria ser de l'àmbit de la parella, podria ser de l'àmbit laboral, podria ser en el context escolar. Llavors, l'objectiu final és poder identificar i nombrar que hi ha una relació de violència, que hi ha una situació de violència masclista pel fet de ser dona o de ser nena, que hi ha una desigualtat en aquesta relació i que es pot aturar, que es pot sortir d'aquesta situació, que es pot evitar, no? I reduir els efectes que té cap a nosaltres aquesta violència, no?
Heu tingut casos en què hi hagi recaigudes o que sembli que una situació doncs està superada però després hagin de tornar de nou a fer ús d'aquest servei?
Sí, al final hem d'entendre que la violència masclista és una violència de formigueta, que diem nosaltres, i això significa que sigui per exemple en l'àmbit familiar o en l'àmbit de la parella és una violència molt sutil, que s'executa molt poquet a poquet, i llavors significa que poder hi ha una persona que identifica aquesta relació de violència o aquesta situació de violència, que efectivament ha fet un treball en aquest sentit per sortir-se d'aquest tipus de situació, però tot el que ha quedat integrat en la persona, tot el que s'ha après en aquestes relacions abusives, totes aquestes desigualtats que s'han integrat dins de nosaltres mateixes com a dones, ens podia fer caure en altres relacions abusives, no?
Amb això ho tracteu també aquí quan feu teràpia, la possibilitat d'acceptar que hi pugui haver doncs, una recaiguda o que es puguin fer passes endavant i també endarrere?
Sí, o sigui, que des del principi ja em van mentalitzar de que bueno, per mi portava molt temps tractant-me d'això, portava només 3 anys i realment em van fer veure que 3 anys no és res, que realment és com tota la vida, que poques coses van aparèixer, però tens més eines per tractar-les, potser estàs, jo què sé, han passat 20 anys des de la situació d'abús i t'apareix alguna cosa i bueno, ja ho tractes de diferent manera perquè ja tens consciència de les relacions abusives, ja tens consciència de la violència de gènere, tens consciència de quines eines et van bé per tu i els teus límits amb aquella persona, però que sí que és una cosa molt llarga. Al final és una cosa amb la que ens hem criat tothom i destruir aquest pensament i canviar les coses per fer, les coses a dir i les coses que permets és complicat.
Aquest procés t'ha ajudat a tenir una mena de radar o que et salti més l'alerta, sobretot potser amb amigues teves de la teva edat o gent del teu entorn, que es pugui trobar en algunes situacions que tu diguis, ostres, vigila perquè la línia és molt fina aquí, no?
Sí, ara tinc un enfoc més com més general, però també més concret, de dir algunes coses que m'expliquen el que has dit a alguna amiga o potser inclús algun amic. Bueno, jo tinc molts amics nois i molts m'explicaven coses que els deia, o potser es queixaven de per què les noies necessiteu com un espai només per vosaltres i, bueno, i al final pues, fer-los explicar de bueno, que si tu no poses en dubte els teus drets, te'ls posaré en dubte jo, perquè m'estan atacant a mi, i bueno, i al final això amb les noies igual, potser m'expliquen alguna cosa d'alguna parella i els dic, mira, potser comença tot per aquí, ves i una mica amb alerta, de veure quines alertes més trobes.
Creus que està prou conscienciada la gent de la teva generació, no? Que a vegades es diu, és la generació que ha rebut més informació, que això s'està tractant més des de les escoles. Realment, després, el dia a dia, la pràctica al carrer, creus que és així o encara hi ha moltes situacions de desigualtat o fins i tot de violència, de maltractament?
Jo crec que sí, crec que la meva generació ve amb molta informació i amb moltes coses que potser les altres generacions no, o no ho tenien en compte o no volien tenir-ho o el que sigui, però sí que crec que hi ha massa informació i tanta informació, hi ha molta gent que els satura, que ja no saben quines coses sí i quines coses no, però sí que crec que almenys això, la meva generació ve molt empoderada de quins són els seus límits, estan bastant preparats, però encara s'ha de parlar de moltes coses.
Esther, estàs d'acord? Creus que la gent jove està prou conscienciada o per contra? No sé si ateneu cada vegada també noies més joves en aquest servei.
Jo crec que efectivament hi ha informació, o sigui, el que passa és que la violència masclista es transforma, o sigui, és molt estructural, és social, és un fenomen, no?, integrat a la nostra societat a nivell mundial, no? O sigui, al final és una desigualtat, són relacions abusives que es van transformant en diferents formes, no? Llavors les persones joves, nois, noies, trans, efectivament hi ha una major informació dels drets i de efectivament que hi hagi aquest respecte per la diversitat i aquest respecte perquè efectivament estem en igualtat de drets, no? Però continuament aquesta violència masclista perquè s'està transformant, perquè s'està...
Què vols dir transformant? Transformant
en què? Perquè busca maneres, o sigui, al final no podem parlar com podíem parlar fa 40 anys, no podem parlar que la diferència de rols o la diferència d'encàrrecs o d'exigències que tenim cada persona o aquestes identitats sexuals, no? Són les mateixes que fa 40 anys. Ara no podem parlar, per exemple, que la desigualtat estigui basada només en si l'home treballa i la dona no, si la dona només exerceix o realitza les tasques de la casa i de cura dels fills, que continua passant, això continua sent així, hi ha un 80% de que això continua sent així, però no és només el focus de la violència masclista.
Potser no s'expressa en aquelles formes clàssiques que ens havien dit, no?, de les que havíem de fugir, no?
Exacte, veníem d'aquí i efectivament tot el moviment feminista, no?, i de drets humans ha fet que realment evolucionem perquè tot això s'erradiqui, però hi ha altres formes que jo dic que es transformen perquè efectivament si parlem, per exemple, de relacions afectives, no?, de relacions de parella, hi ha altres formes que no té a veure amb que tu et quedes a casa o tu no surtis amb les teves amigues, sinó que té a veure amb un exercici de control, on queda el plaer de les dones i de les joves, queda més en que jo com a dona he de donar plaer amb ell per ús i servei de la meva parella, per exemple, i això és una forma de violència, no?
L'Emmar ens deia també, no?, que hi ha alguns nois que diuen és que jo ja no sé què puc fer o què no, o què està bé o què està malament. No sé si això també us hi trobeu en aquestes situacions, quan venen noies, sobretot més joves, que fins i tot no saben ben bé on està aquest límit o quines són aquestes noves formes de violència.
Sí, efectivament, perquè tenim tot d'inputs a nivell de xarxes, a nivell d'espais de comunicació, a nivell de cinema, de sèries televisives, no?, de literatura. Clar que ens trobem amb nois que poden, no s'estan identificant com a agressors i com a persones...
Si ens poses algun exemple, la gent que ens estigui escoltant ho podrà veure més clar. Exemples amb els que us trobeu de noies o de dones que arriben aquí, amb quines situacions es troben, que potser així així a primer cop d'ull no diríem o no ho identificaríem com a situacions d'una violència evident.
Per exemple, en el marc d'una relació de parella, d'una dona adulta, de 30, de 40, en el marc de l'àmbit de la parella, el desig sexual, per exemple, queda totalment reduït al desig de l'home. O sigui, al final, moltes dones no veuen com a violència sexual el no consentir una relació sexual amb la seva parella, perquè és la meva parella, i ell en té ganes, jo no, però bueno... cedeixo. Aquest cedir o aquest, no? Aquest fet de realment acabar en el desig de l'altre és una forma de violència, per exemple, que no s'identifica perquè està dins del marc de la parella, no? I està dins del marc de la relació afectiva, i un pensa, són les normes de la relació, al final, no? Jo tinc una relació amb ell, pues, bueno, és algo que si a mi no em ve de gust, pues, no ho faig. Així és com altres tipus de pràctiques sexuals que al final també queden molt relegades sempre al desig de l'home. O sigui, fem aquesta pràctica sexual des de la nostra intimitat perquè sovint és ell el que desitja aquest tipus de pràctica i no tant ella, no?
El tema de les xarxes socials també està fent canviar les formes de violència, o cada vegada us trobeu més exemples, sobretot m'imagino que amb noies més joves que arriben aquí amb algun tipus de situació relacionada també amb tota la informació o fins i tot amb les imatges que es poden distribuir a través de les xarxes socials.
Sí, el que fa la xarxa social és perpetuar. O sigui, al final la violència psicològica o física, sexual, en directe, es queda en aquell moment i lògicament té un efecte cap a la persona molt més cronificada, però el que passa en la xarxa és que es queda a la xarxa durant no sabem quant de temps, o sigui, perpetua en eterno, no? Realment, fins que no es pot retirar aquella imatge, fins que no es pot fins que no es pot denunciar la persona que està exercint, no?, agressió a través de les xarxes, no? I es denuncia i realment poden retirar o no, que això és difícil també, que és el que fa que la persona, la víctima que està patint aquesta violència a través de les xarxes, és més difícil d'en sortir-se perquè es magnifica, o sigui, al final tens molt més abast. O sigui, la xarxa social el que fa és que aquesta violència no només es queda en agressor i víctima, sinó que queda en tot l'entorn ampliable, no?, a totes aquelles persones, no?, que poden arribar a veure aquesta agressió escrita o a través de la imatge, no?, i que a sobre perduren el temps.
Tornant al cas que ens explicava l'Emma, ens sorprenia la seva joventut, no?, sobretot, però m'imagino que deu ser més freqüent del que potser ens sembla, casos similars al seu que us arribin aquí fins al CIE, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que la violència masclista no té edat. Nenes que estan sent violentades, adolescents, joves i dones grans, que ara tenim un ventall, nosaltres aquí al CIE hi ha hagut un augment de persones majors de 65 anys que també estan identificant que, no, que efectivament el que estaven patint i el que han estat patint durant el llarg de la seva vida té nom, i per tant és vàlid, no, poder parlar-ne, no, i que realment se'n poden sortir des d'una tabassa, no? Llavors no hi ha edat, però efectivament a nivell de noies joves és un augment, i és un augment perquè també la Emma explicava molt bé, coneixen millor els seus drets.
Quina és la noia més jove que heu atès aquí al centre? Quina edat?
Pues et podria dir que una nena de... perquè hem intentat de violències masclistes en tota la seva magnitud, i hem atès una nena de 6 anys per violència sexual de famílies de l'entorn. Llavors aquesta la més petita.
I per situacions dins la parella també ateneu noies més joves que l'Emma?
Sí, hem atès nenes de 14, de 15, de 16.
Per situacions de violència
amb la
parella?
Per situacions de violència en l'àmbit de la parella, sí.
I això sí que heu notat que hi ha hagut un augment? O simplement és que ara potser hi ha més eines, com deies, per detectar-ho, i que
demanen doncs, aquest recurs més aviat del que potser ho hauríem fet fa 10 anys o fa 20 anys.
Jo crec que hi ha més eines, hi ha més informació, hi ha més serveis. Abans en recórrer a demanar ajuda era difícil realment, no? Primer perquè hi havia aquesta dificultat d'identificació, perquè realment estava normalitzat, o sigui, al final, i sobretot en l'àmbit de la parella, està molt normalitzat que realment això era podia passar amb la teva parella, no? Perquè li passava a la meva amiga, a la meva veïna, a la meva àvia, a la meva mare, no? Jo crec que ara justament no és que augmenti, sinó que efectivament s'identifica, es posa nom i efectivament també es visibilitza que hi ha serveis, no? I que hi ha professionals que et poden acompanyar per sortir-te d'això. Llavors, jo crec que és això el que està passant, no? Que realment a nivell de les noies més joves, no tant a centres escolars, no? El que diem, no? Centres civils, espais de lleure, cada cop hi ha més informació sobre aquesta problemàtica i que hi ha serveis que poden ajudar, i d'aquí que hi hagi un augment de noies o de mares i pares que també recomanen que les seves filles vinguin, no? Per sortir-se d'aquestes relacions abusives.
Emma, de tot el que has après aquí, què creus que és el que més t'ha servit o el que més t'ha ajudat de tot?
Pues, sobretot a començar a estimar-me a mi mateixa, i a partir d'allà ja començar a veure quines coses vull, quines coses no, quins límits vull posar i he de posar a la pròxima parella, als amics, a les amigues i a tot. O sigui, conèixer-me a mi mateixa i el que em va bé i el que no.
Com creus que ha canviat l'Emma que va arribar aquí el primer dia amb l'Emma d'avui?
Molt, ha canviat molt. Ara sé més coses del que vull i sobretot mantinc. Abans potser cedia molt amb el que deia ell abans de potser, jo què sé, la meva parella vol tenir relacions sexuals, jo no tinc ganes, bueno, vinga, va, cedeixo. Ara ja no, és com, no, és que no vull. En algun moment voldré, com sempre, i ja ho farem. Però ara no vull perquè ho he de fer, si després estaré potser plorant o amb ansietat, no em val la pena. I abans, doncs, m'era igual passar per aquell trago de, bueno, pues ja dormo amb ansietat o dormo malament només perquè la parella ja estigui bé o no busqui bronca o el que sigui, i ara és un pues no, és que no mereixo ni aquells 5 minuts potser d'ansietat, i aleshores prioritzar-me.
Segurament alguna de les dones que ens pot estar escoltant avui mentre estem fent aquesta entrevista estigui plantejant-se si està passant per una situació així. Què els diries a aquestes dones que ens puguin estar escoltant i que tinguin com a mínim algun dubte sobre la situació que estiguin vivint amb la seva parella, exparella o amb qui sigui?
Bueno, simplement si ja estan dubtant, jo crec que això ja és important. Si tu ja estàs sentint un malestar que no ets potser capaç d'identificar d'on ve, pues comença com a analitzar de quan tens el malestar, què ha passat abans, què està passant ara, què està passant després, i bueno, segurament s'adonaran de moltes coses que potser els preocupava, potser de la parella, potser no, potser d'una altra cosa, però segur que els ajudarà a identificar què volen, què necessiten.
El missatge és que és possible sortir-se'n?
Podem i hem de sortir. Perquè al final ens estan traient temps de la nostra vida, ens estan traient la vida. No, hem de sortir i començar el nostre, encara que sigui, bueno, es porta millor que un altre, bueno, m'és igual, o sigui, no et mereix. I, bueno, no sé, suposo que això seria el que els diria, de no et mereix, de si tu estàs malament, buscar un altre.
Moltíssimes gràcies a totes dues per explicar-nos, Emma, la teva experiència, i també, Esther, per donar a conèixer també com funciona aquest servei. Gràcies a les dues.
Gràcies.
A vosaltres.
Volem agrair molt avui, sincerament, el testimoni de l'Emma, com dèiem al principi, un nom fictici perquè ens hagi volgut explicar aquesta experiència. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Fins demà.